Què tal? Bona tarda. Benvinguts una vegada més aquí a Ràdio Piera. De seguida us ho podrem oferir ja la senyal que ens arriba des de la sala de plens de l'Ajuntament de Piera, on podem veure ja, això que us diem, una sala plena d'hom a hom. Avui sembla que serà un ple bastant mogut, bastant històric pels punts i també pel que no hi ha i que ens arriba també d'aquest ordre del dia i fora d'ell. I, per tant, estarem molt pendents des d'aquí, des de Ràdio Piera, seguint aquesta sessió. És l'ordinària, la prevista de cada dos mesos, com és habitual l'últim dimecres, per bé doncs, que ve carregat amb 22 punts i hi ha força teca, que podríem dir. No només política, sinó també de construcció i de diferents projectes que es aniran desgranant a mesura que es vagin tocant aquests punts de l'ordre del dia. Veiem l'alcaldessa que està a punt de donar inici a aquesta sessió. Segurament espera una miqueta perquè falten encara dos regidors, tres comptant el de Son Piera, el Mar Romeu, i falten també els dos no escrits, com són el Paco i l'Antonio, que veiem a la part dreta de la sala d'actes, que encara no han pres possessió del seu lloc. Aquesta sessió començarà amb l'aprovació de l'acte anterior, continuarà amb dues bonificacions del 95% vinculades a la rehabilitació de cobertes dels centres educatius, la del gimnàs de l'Escola Roig del Bruc i la de l'Institut Escola Piera. També es portarà l'aprovació de la modificació de l'ordenança que regula les tarifes de l'Escola Municipal de Música, per tant també hi haurà en aquest sentit moviment a la sala, i una nova modificació del pressupost municipal, concretament la número 19 d'aquest 2026. Un dels blocs també destacats de la sessió serà el dels quatre procediments de revisió d'ofici per declarar la nul·litat de l'assignació del complement de productivitat que afecta quatre treballadors municipals. És una sessió, com us diem, que toca bastant. Seguirem també amb una proposta de nomenament dels membres de la Comissió de Seguiment per l'Establiment del Servei Públic i el Reglament del Parc d'Autocaravanes. I a més també hi haurà dos punts d'urgència relacionats amb un mateix expedient. Primer es votarà l'urgència, com és habitual, i si prospera, que és, segurament es donarà el cas, es debatrà l'aixecament d'una discrepància per aprovar una relació de factures. Quan veiem ara mateix que entren els dos regidors no adscrits que faltaven, ens queda simplement, que potser excusat la seva assistència, ara ho sabem, el regidor de Son Piera, Mar Romeu. L'alcaldessa fa senyals ja de que està a punt de començar la sessió, per tant, nosaltres no farem res més que esperar doncs, que ella doni a inici aquesta sessió ordinària. L'escoltem.
Molt bona tarda a tots i a totes. Iniciaríem aquest ple ordinari del mes de juliol amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de les actes de la sessió anterior. Alguna qüestió sobre l'acte? No? No? Doncs passem a votació de... N'hi ha tres actes. Sí, tres actes. Vots a favor de l'acte? Val, quedaria aprovada per unanimitat. Ara passaríem al punt número 2, que és la bonificació del 95% de la rehabilitació de la coberta del gimnàs de l'escola Herois del Bruc. Té la paraula el regidor Ivan Pujol.
Gràcies, alcaldessa. Tant aquest punt com el tercer, tractant del mateix, com saben, l'ordenança fiscal número 5 regula, diguem que, l'impost per les obres, l'ICIO, que es pugui beneficiar aquelles obres que són o que es considerin d'un interès públic. El que passem aquí és la bonificació del 95% en aquests dos casos. Ara mateix és el de l'escola Herois del Bruc.
Moltes gràcies. Alguna qüestió al respecte? No? Doncs passem al punt de votació. Vots a favor del punt? Doncs també quedaria aprovat per unanimitat. Anem al punt número 3, que és també la bonificació del 95% de l'ICIO per la rehabilitació de la coberta de l'Institut Escola Piera. Té la paraula el regidor Ivan Pujol.
Gràcies, alcaldessa. És el mateix. És la bonificació en aquest cas del 95% de l'ICIO, en aquest cas per la coberta de l'Institut Escola Piera.
Alguna qüestió? No? Doncs passem al punt de votació. Vots a favor del punt? Quedaria aprovat per unanimitat. Ara anem al punt número 4, que és l'aprovació de la modificació de l'ordenança reguladora de les tarifes per la prestació del servei de l'Escola Municipal de Música. Ara li donaré la paraula a la regidora Puntualitzar que, tot i que ens consta que l'escola disposa des de fa uns dies del pla docent, els volem informar que, tal com es va acordar i vam quedar, demà farem arribar oficialment el document perquè es pugui fer arribar a tots els pares i a totes les famílies de l'escola, i que a més s'obrirà un període d'uns 15 dies perquè qui vulgui formular alguna pregunta que consideri o que detecti que alguna errada o que s'hagi d'esmenar alguna cosa, doncs obrirem aquest període de 15 dies perquè pugueu fer aquestes aportacions i la tècnica doncs donarà resposta. També demanaria al regidor Jordi Pau que surti del ple en aquest punt, donat el conflicte d'interessos que hi ha.
Gràcies, senyora alcaldessa. Jo entenc que no hi ha conflicte d'interessos, en el sentit de que aquestes tarifes que vostès proposen s'han proposat d'acord a una decisió única i exclusivament de l'Ajuntament, no de l'empresa concessionària que ara mateix està portant l'escola de música. Per tant, no hi ha interès directe per part del personal que treballa a l'escola de música en aquestes tarifes. Segona, m'agradaria saber si hi ha algun informe jurídic que justifiqui aquesta petició per part d'alcaldia, un informe jurídic per part de secretària, conforme realment hi ha una situació d'incompatibilitat. Per tant, entenem que, o entenc, que l'interès que pugui tenir en aquest cas l'empresa concessionària és com a mínim indirecte i eventual, perquè no és l'empresa concessionària qui proposa aquestes tarifes, sinó el propi Ajuntament. I, per tant, m'agradaria saber quina part de l'article 23 de la llei és la que impedeix que pugui votar.
Doncs farem una cosa, li preguntarem a la secretària, perquè informe jurídic no el van demanar, perquè altres vegades ja ha passat en aquest ple situacions similars i el regidor doncs, s'ha aixecat, vostè mateix ho ha fet i no hi ha hagut cap problema. Llavors agrairia que la secretària, després si no llegiré jo també la informació que tenim, que reforça aquest punt. Senyora secretària, si ens pot dir que si hi ha conflicte d'interessos o no.
Jo, atès que és un tema que acaba de sortir aquí al ple i és un tema prou important que tots coneixem, recomanaria que es deixi el punt sobre la taula per poder fer un informe jurídic ben justificat i per escrit.
No, però jo li estic preguntant que, si us plau, ens digui, perquè a més ja li hem preguntat abans i ja he tingut temps d'assessorar-se i informar. Necessito la informació per part d'aquesta secretària si a aquest punt hi ha conflicte d'interessos o no hi ha conflicte d'interessos.
Jo he escoltat les manifestacions del senyor Jordi Pau i entenc que, sent una ordenança fiscal general que realment no afecta l'empresa concessionària, no acabo d'entendre, per això demano que es deixi sobre la taula i es pugui fer un informe, no s'ha de dir ara.
No deixaré sobre la taula aquest punt, li torno a repetir. Em pot contestar, sisplau, si hi ha conflicte d'interessos o no?
Entenc que amb una ordenança fiscal, qualsevol dels que esteu aquí presents, sigui l'ordenança fiscal per l'impost sobre vehicles, la taxa d'escombraries, amb aquest motiu tothom s'hauria d'abstenir, perquè tots els que residiu a Piera pagueu els impostos que aprova el ple.
O sigui, m'està dient que no hi ha conflicte d'interessos.
Jo li he demanat permís per deixar el punt sobre la taula i fer un informe.
Jo li dic que no hi ha aquest permís perquè
l'alcaldia pot decidir.
Per això mateix, però li torno a preguntar. Hi ha o no hi ha conflicte d'interessos en aquest punt?
Ja li he dit, no el veig directament perquè és una ordenança fiscal.
O sigui,
l'empresa no cobrarà.
O sigui, no ho sé, jo només li pregunto. No hi ha conflicte d'interessos?
A mi em sembla que no, però
sembla
si vostè
no.
El vol recusar, està en el seu dret, ho sap.
No, li pregunto perquè vull la seva opinió com a jurista d'aquesta casa i que ens ha d'assessorar. Vostè diu que no hi ha conflicte d'interessos.
Entenc que amb una ordenança fiscal no.
En aquest punt hi ha o no hi ha conflicte d'interessos?
No, perquè és una ordenança fiscal, l'empresa concessionària no cobrarà dels imports.
Un momentet, perquè és que si no ho sento. No hi ha conflicte d'interessos. Jo ara procediré a llegir el que ens han fet arribar perquè consti també en acta i a partir d'aquí, doncs, cap problema, continuarem amb la d'això i però vull que quedi constància amb acta. L'associació gestora d'un servei públic municipal és una entitat interessada en els termes en els que la norma es refereix a aquest tipus de casos. La fixació d'uns preus públics per la prestació del servei és, sens dubte alguna, un tema rellevant des de la perspectiva econòmica, és a dir, des dels interessos de l'entitat. El ple no està aprovant unes tarifes abstractes, sinó els preus públics que va a percebre directament l'associació contractista que presta el servei de l'Escola de Música. A l'acord i índice de forma immediata incideix de forma immediata en els ingressos d'aquesta entitat, que és una entitat directa en l'expedient. Per part del ple de l'Ajuntament de Piera, un regidor, que és el marit de la presidenta i directora de l'associació, gestora. La causa d'abstenció es fonamenta en l'article 23.2.b de la llei 40/2015, que obliga a abstindre's quan existeix vincle matrimonial amb un administrador o directiu d'una entitat interessada en el procediment. La presidenta de l'associació és l'òrgan de representació i direcció de l'entitat, per lo que encaixa a un caràcter general en el concepte d'administrador o directiu de l'empresa interessada. A més, pot concórrer també la causa de l'article 23.2a per existir un interès indirecte derivat del benefici econòmic que obté l'entitat presidida per la seva dona. És aplicable també l'article 76 de la llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, que imposa als membres de les corporacions locals el deure d'abstendre's quan concorreix alguna de les causes previstes en la legislació del procediment administratiu. Una obligació que ratifica a l'article 167 del text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya, decret legislatiu 2/2003, que reprodueix essa deure d'abstenció pels càrrecs locals catalans. En el mateix sentit, els articles 21 i 96 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, ROF, que exigeixen que el membre afectat s'abstengui e inclús abandoni el saló durant la deliberació i votació. La jurisprudència ha tratat abundantment la qüestió per totes les sentències següents. STS de 25 de febrero de 1995. El Tribunal Supremo declara que el concejal incurso en causa de abstención no solo debe dejar de votar, sino también de intervenir en la deliberación e incluso abandonar el salón durante este punto. Añade que cuando su intervención es determinante, el acuerdo queda viciado. El TSJ de Castilla y León, sentencia del 3 de octubre del 2017, es especialmente interesante porque trata un contrato municipal adjudicado a la esposa del alcalde. El tribunal considera correcto el procedimiento precisamente porque el alcalde se abstuvo desde el momento en que conoció la participación de su esposa y no intervino ni en la deliberación ni en la votación. La Asociación Gestora del Servicio Público Municipal es la entidad interesada en los términos en que la norma se refiere a este tipo de casos. La fijación de unos precios públicos por la prestación del servicio es, sin duda alguna, un tema relevante desde la perspectiva económica, es decir, desde los intereses de la entidad. El Pleno no está aprobando unas tarifas abstractas, sino los precios públicos que va a percibir directamente la asociación contratista que presta el servicio de la Escuela de Música. El acuerdo incide de forma inmediata en los ingresos de esta entidad, que es una interesada directa en el expediente. Forma parte del Pleno del Ayuntamiento de Piera un concejal que es el esposo de la presidenta y directora de la asociación gestora. La causa de la abstención se fundamenta en el artículo 23.2b de la Ley 40/2015, que obliga a abstenerse cuando existe vínculo matrimonial con un administrador o directivo de la entidad interesada en el procedimiento. La presidenta de la asociación es el órgano de representación y dirección de la entidad, por lo que encaja con carácter general en el concepto de administrador o directivo de la entidad interesada. Además, puede concurrir también en la causa del artículo 23.2a por existir un interés directo derivado del beneficio económico que obtiene la entidad presidida por su esposa. Es aplicable también el artículo 76 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, que impone a los miembros de la corporación local el deber de abstenerse cuando concurra alguna de las causas previstas en la legislación de procedimiento administrativo. Una obligación que ratifica el artículo 167 del texto refundido de la Ley Municipal y del Régimen Local de Cataluña, Decreto Legislativo 2/2003, que se produce este deber de abstención para los cargos locales catalanes. En el mismo sentido, los artículos 21 y 96 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico en las Entidades Locales, ROF, que existe en el miembro afectado que abstenga e incluso abandone el salón durante la deliberación de la votación. La jurisprudencia ha tratado abundantemente la cuestión por todas las sentencias siguientes. La que hemos comentado el 25 de febrero del 95, donde el Tribunal Supremo declara que el concejal incurso en causa de abstención no solo debe dejar de votar, sino también de intervenir en la deliberación e incluso abandonar el salón durante este punto. Añade que cuando su intervención es determinante, el acuerdo queda viciado. Y el TSJ de Castilla y León, sentencia del 3 de octubre del 2017, es especialmente interesante porque trata un contrato municipal adjudicado a la esposa del alcalde. El tribunal considera correcto el procedimiento precisamente porque el alcalde se abstuvo de este momento en que conoció la participación de su esposa y no intervino en la deliberación y en la votación. També afegir que abans del ple hem demanat a l'assessorament jurídic a la secretària, havia tingut temps suficient de venir aquí preparada. En el moment que el regidor li ha fet la consulta, regidor, corregeix-me si m'equivoco, i li ha dit que ho veia clarament
Cuando le he preguntado, ¿qué ha contestado? Que había conflicto de intereses evidente. Sí, sí.
Sí, sí, sí.
¿Puc parlar?
Sí, 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 sí.
Primer.
Sí. O mantenim les formes o desallotjarem el ple, eh?
Abans de res, pots informar a la secretària i al públic en general qui signa aquest informe que has llegit?
No, no és un informe.
Jo
no l'he fet.
Qui el signa?
Jo no l'he fet.
No, signa.
Vostè no té per què preguntar-me certes coses.
Home.
Pot contestar. Pot. Pot contestar, sisplau, la pregunta que li ha fet el regidor?
El regidor ha vingut al meu despatx fa 5 minuts. Aquest informe que està fet per un assessor jurídic que no és l'assessora de la corporació, la que ha d'informar preceptivament, no s'ha fet en 2 minuts. I així a bocajarro com ha vingut el regidor. Perquè tot això, Carme, ja estava preparat.
Es dirigeix a mi com s'ha de dirigir. La pregunta li torno a fer. Ha vingut el regidor i li ha dit el que acaba de dir el regidor?
Però acabo de contestar. Que sí, que m'ha fet la pregunta a bocajarro
i ha contestat,
i li he dit el que diu l'article 23 sense buscar jurisprudència.
Vale, però és cert això, eh?
Sí, però...
No, és cert.
És cert.
Vale, doncs també que consti en acte. A partir d'aquí, ja està. A partir d'aquí, jo li demanaria...
Però jo vull dir una cosa, perdoneu, perquè jo crec que hi ha una cosa que obviem i és molt, molt important. Tota aquesta jurisprudència que ens ha fet referència fa referència a empreses gestores d'escoles de música amb ànim de lucre. No és el cas. En el cas de la directora, les tarifes pugin amunt,
Jordi,
o pugin
no,
avall.
No,
sisplau. Això és molt important.
No.
O sigui, aquesta empresa no pot tenir beneficis. Per tant, la implicació de les tarifes
és
zero.
Estem parlant del punt que portem, que
bueno,
és
estem parlant d'aquest punt. La tarifa que tu apliquis a l'escola de música, a l'associació que la porta ara, la implicació és zero.
Senyor Madrid,
zero.
Cap problema.
Bueno,
llavors,
això és molt
jo li demano, sí. Si ell no, jo que recull en acte, llavors actuarem
però,
en conseqüència.
Però
cap problema.
Negar el vot a un regidor elegit pel poble és molt bèstia, no havia passat mai.
No, negar el vot no, un conflicte d'interessos.
No n'hi ha cap, perquè
conflicte...
si les tarifes són el doble o el triple o la meitat, la gestora de l'escola de música d'avui té implicació zero.
No entrarem
zero.
En això.
Home.
Jo li demano
no,
que faci.
Vols que no voti?
No.
Clar, vols que no voti?
Jo li demano...
És molt bèstia, Carme, és molt bèstia.
Li demano que considerem que hi ha un conflicte d'interessos. Li demano...
La secretària t'ha dit que no hi és.
Li demano,
tu portes un informe fet de l'IA i dius que sí. Tia.
Gràcies, senyora alcaldessa. Seguint el mateix, jo he demanat si hi havia un informe preceptiu de la secretària de l'Ajuntament, que és que ha de fer la valoració, en aquest cas, de l'Ajuntament. També ens agradaria que constés en acte, doncs, qui ha fet aquest informe que ens ha llegit vostè, que consti en acte qui és que signa aquest informe. Segon, torno a dir, no hi ha un conflicte d'interessos perquè aquests imports no afecten el que després finalment pot acabar cobrant l'escola de música. Tercer, a les últimes tarifes que es van aplicar i que es van votar en aquest ple no se'n va demanar que abandonés el ple. Per què? Perquè sabien que guanyarien de carrer que hi ha votació. Per tant, no hi havia problema. Avui sí que hi ha problema. A les altres votacions no hi havia conflicte d'interessos, avui sí. Jo considero que avui no tinc per què abandonar aquesta sala perquè considero que no hi ha conflicte d'interessos i demano que, com ha dit la senyora secretària, es deixi el punt sobre la taula i amb l'informe jurídic corresponent, si diu que no puc votar no voto, si el segon no puc votar votaré. En aquest cas, jo em mantindré a la taula.
Molt bé, no deixarem el punt sobre la taula, passarem ara a votació. L'únic dir que... no és un informe jurídic. Això no és un informe jurídic. Jo he llegit la normativa, he posat les lleis, no hi ha cap informe jurídic, no està signat per ningú perquè no és un informe jurídic, torno a repetir.
Però Carme...
Ja ha quedat clar, fem la ronda ja.
M'agradaria poder acabar. Encara em reforça més la meva posició. Entenc que aquí no hi ha un informe jurídic, sinó que és una opinió seva treta de noció en la que vol impedir-me votar quan a l'anterior votació d'altres tarifes no m'ho va impedir. La secretària li està proposant l'opció de que per un informe jurídic que digui que sí o no puc votar, deixem el punt sobre la taula. Si vostè considera que no, tirem el punt endavant i seguim amb això.
Ok, perfecte. Alguna qüestió? Francisco, Antonio... Sí. El micro.
Sí, perdón. La escuela de música, como otros puntos que se han debatido aquí, debe de estar sometida a un proceso de licitación, que es lo que y, por tanto, a todo lo que ese proceso conlleva. Yo votaré a favor de la aprobación de las nuevas tarifas.
Muchas gracias. Jordi.
Bé, nosaltres de Son Pere demanem també que el punt s'aparti, no es voti, tenir temps de reflexió, per diversos motius. El primer motiu és el que hem estat discutint ara, és a dir, ens portes un informe que dius que no és un informe jurídic, pels que no ho saben, els que ha de marcar, els que fa els informes que no són vinculants, però són els informes de la corporació de tots els ajuntaments, són els secretaris i secretàries dels ajuntaments. En aquest cas, la secretària ha manifestat, jo he entès, que no havia tingut temps de fer l'informe, que per tant demanava que es deixés a part, però a més per altres motius que jo desconeixia. O sigui, d'entrada m'ha sobtat molt que no deixeu votar a un dels regidors elegits per tot el poble.
Però Jordi, aviam, ha dit que sí, ja està, es queda i ja està.
Ah, vale, no s'ha de... vale, perfecte.
Bueno, clar, ja està, queda recollida manca
això, vale,
i ja farem el que haguem de fer.
Doncs, jo també demano, o sigui, doncs, segueixo demanant que aquest punt, o sigui, seguim demanant de Sant Pere, demanem que aquest punt l'apartem de la votació d'avui per bàsicament tres motius o quatre principals. El primer, que són unes tarifes que aprovarem avui, però seran d'aplicació més o menys a l'octubre-novembre d'aquest any. Per tant, la matrícula ja s'ha obert, hi ha gent que ha pagat la matrícula, per tant, això portarà unes disfuncions que pensem que és una certa irresponsabilitat portar unes tarifes noves quan el curs ja ha començat. Nosaltres entendríem que portéssim aquestes tarifes pel curs de l'altre any o que les haguéssim fet fa tres mesos. Aquest és el primer motiu. El segon motiu és ens hem estat mirant les noves tarifes, també hem demanat un estudi extern d'aquestes tarifes i ens ha semblat veure molta similitud, una sospitosa similitud amb l'Escola de Música de Mataró, que és la que ho porta, que ho gestiona Musicop. Clar, això trencaria el criteri d'igualtat en el cas de que hi hagi la nova licitació. Per tant, com que hi ha aquestes sospites, també demanaríem un informe a secretaria, aviam com ho veu, aportant les tarifes de l'Escola de Música de Mataró, que la gestiona Musicop. I a la vegada, també ens agradaria posar sobre la taula, el tercer motiu, és, sembla ser que el model de gestió de l'Escola de Música o no ens importa o no hi creiem, és a dir, totes les enquestes que hi ha, la de l'any passat, la d'aquest any, de tots els pares que són usuaris de l'Escola de Música, manifesten que la satisfacció en el desenvolupament dels estudis de l'Escola de Música és molt alt, és altíssim, és sorprenentment alt. És a dir, a poques escoles, us diria que inclús l'Escola de Música de Piera és un referent a altres municipis. I arribem a pensar, els de Sant Piera, que poder el model de música, perquè de fet jo crec que tots els que estem aquí ja entenem poc de model de música, ja entenem més altra gent, però que el model de música no és l'important. Poder el que hauríem de posar ja sobre la taula i parlar clar i dir, ostres, és que la directora no ens agrada, doncs canviem-la, però no toquem tant models i tarifes i no sé què, perquè ho estem marejant
això
tot
no, això no t'ho acceptaré, perquè això no és veritat.
Bueno, jo...
et semblarà a tu, però això no t'ho acceptaré perquè això no és veritat.
Vale, però si tu em dius que no, d'acord, però jo per tots aquests motius, és a dir, perquè per preservar el model de música, fa un moment has dit, aprovarem això, ho portarem als pares i que ho debatim, ho parlem. Ostres, no estaria millor, donat que la matrícula ja està oberta, que les tarifes ja han pagat, no seria millor fer aquest debat abans d'aprovar tot això i a partir d'aquí portar-ho al ple? No seria millor? És que no sé quines presses hi han per fer això quan ja comença el curs que ve i la matrícula hi ha gent que ja s'ha apuntat i que ja ha pagat. Llavors, quina pressa hi ha amb una cosa que funciona, si més no la satisfacció de la gent és alta, altíssima, per dir, bueno, però escolta'm, plantegem aquest model junt amb l'altre, parlem amb els pares, amb els usuaris, amb la gestora no hi parlem, parlem amb tothom menys amb la gestora i agafem un model que ens agradi a tots, però de cara a l'any que ve. No crec que hi hagi cap pressa. Jo faria això. És a dir, jo us demanem que no porteu el punt, que el retireu.
Moltes gràcies, Jordi. Míriam?
Sí. Senyors i senyores regidors, bona tarda, especialment aquells que avui podríeu tenir a les vostres mans el vot cap a un cantó o cap a l'altre. Avui no venim a debatre una simple taula de xifres, avui votem aprovant aquestes noves tarifes la porta d'entrada a un nou model educatiu dinamitant l'Escola de Música Maria Escolà i Casas. Aprovant aquestes tarifes no estem fent un tràmit neutral, estem definint un nou canvi de model de l'Escola de Música imposat, sense haver consensuat amb ningú, tal com vostès s'havien compromès inicialment. Ara ha dit que sí que reenviaran aquests documents a les famílies perquè ho puguem debatre. Fins avui no ho sabíem, això. Aquestes tarifes són una còpia gairebé exacta d'un model que gestiona un operador privat, el Jordi ja l'ha mencionat, d'un altre municipi. Noms, estructures, edats, imports, tot això està quasi bé calcat al cèntim. Llavors, la coincidència en una quadra ella és més o menys del 96,8%. Les conseqüències per a les famílies són clares i immediates, tal com les ha mencionat el Jordi. Una, l'impacte econòmic. Les famílies ja han fet les matrícules i, a més, que les quotes, vostès que deien que l'Escola Municipal de Música volia que fos més econòmica, més accessible, més inclusiva, doncs ens trobem que, observant aquestes graelles, la quota màxima passa dels 120 euros actuals a 259 euros. És a dir, hi ha algunes famílies que podrien pagar fins a 259 euros, perquè tothom ho sàpiga. Aquestes tarifes, a més es volen aplicar de forma imminent a partir del novembre, cosa que pedagògicament és una irresponsabilitat. Sabran els del gremi que aplicar mesures pedagògiques a curs engegat no és una bona opció. La incertesa organitzativa implica un canvi de model amb nous horaris, formats i activitats que les famílies ara mateix desconeixen completament i per als quals no s'han matriculat. Com ha dit el Jordi, la satisfacció de l'Escola Municipal de Música Maria Escolà i Casas és del 90%, potser, corregeixi'm si m'equivoco. És un absolut disparat pretendre canviar el model educatiu avui i les condicions amb el curs ja iniciat. Com se'ls pot passar aquesta incertesa a les famílies? Piera té una identitat pròpia, no som Mataró, no som altres ciutats grans. Per què volem un model que no ens identifica? L'Escola Municipal Maria Escolà i Casas ha adoptat un mètode assaig-error, anar millorant, provant coses que no funcionaven, rectificant i millorant el dia a dia dels anys. Per què volem canviar aquest model? No ho veiem clar. Un model que en 35 anys no ha parat de créixer i millorar. Parlant en altres reunions amb l'Escola de Música, ens han dit que Catalunya, o Piera, en aquest cas, és un referent en quant a estudis musicals perquè despunta en base a altres poblacions semblants a nosaltres en el nombre d'alumnes que té l'Escola de Música Maria Escolà i Casas. Doncs no sé, tan malament no ho deuen fer. Quan dissenyes uns preus que encaixen al mil·límetre amb la carta dels serveis d'un altre gestor del mercat, no estàs garantint la lliure concurrència. Estàs tancant la porta a qualsevol altra opció i a qualsevol altra proposta de millora de les possibles empreses que es presentin. I això frega la desviació de poder. Als regidors que adopteu, us demanem que no sigueu còmplices d'aquesta maniobra. Demanem que es faci una licitació realment oberta i transparent. Per seguretat jurídica, per respecte a les famílies i pel respecte a Piera. Votarem en contra.
Moltes gràcies.
Gràcies, Carme. Ara estem mirant amb l'Àngel també el Reglament Orgànic Municipal i en l'article 17 posa: el ple podrà adoptar per majoria simple la resolució de deixar els assumptes que consideri adients sobre la taula per manca d'informació suficient per resoldre. Llavors proposàvem si podíem fer la votació per deixar aquest punt sobre la taula per la manca d'aquest informe jurídic i per sortir de dubtes.
No ho deixarem sobre la taula.
D'acord, doncs argumentarem igualment la nostra votació veient que sí o sí s'ha de votar avui. A més que res, també per la coneixement del públic, explicar que per part d'Esquerra no hem vist la proposta de preus fins que hem rebut la documentació del ple, l'Àngel per les comissions informatives i jo mateixa el divendres. Se'ns ha dit que era per evitar filtracions a l'Escola de Música o a l'oposició. Considerem que això ens ha deixat sense temps ni eines per trobar respostes. Llavors, des d'Esquerra, volem deixar clar que sempre hem defensat una escola de música inclusiva, oberta i accessible per tothom. Tot i això, hi ha diversos aspectes que no acabem d'entendre o ens generen dubtes, com per exemple els canvis en les franges d'edat, les noves propostes d'activitats, com per exemple l'orquestra d'Ukeleles, que no hem sabut entendre per què es feia aquesta modificació, o per exemple la continuïtat de les col·laboracions de l'escola en els actes culturals de la vila, que tampoc hem obtingut resposta. També tenim dubtes sobre si s'ha parlat amb diferents agents implicats, el professorat, l'alumnat, centres educatius o famílies, tot i que l'Àngel com a pare també remarcava que amb ell no li constava que s'hagués fet aquestes comunicacions. Per tot plegat, no acabem d'entendre què respon aquesta proposta de preus amb unes modificacions curioses, si més no, ni entenem quin és el model d'escola de música que hi ha al darrere, perquè no trobem justificat que es facin aquests canvis dient que es vol, intentem o pensem, una escola oberta, inclusiva i accessible. Entenem que aquests canvis no responen a això, per tant, no li donarem suport a aquesta modificació.
Moltes gràcies, Raquel. Dit això, passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria aprovat el punt número 4. Ara passarem al punt número 5. Et repeteixo les votacions.
En contra Vox, Junts i el Jordi, abstenció al... perdona, i Esquerra, abstenció del Francisco i vots a favor de la resta de membres de l'equip de govern i el regidor no escrit, Antonio. Ara passaríem al punt número 5, que és l'aprovació inicial de la modificació de pressupost número 19/2026 del pressupost vigent. Té la paraula el regidor Jorge Bernués.
Gràcies, alcaldessa. Bueno, aquí traemos una modificación de presupuesto de importe 350.000 euros. De los cuales el 50% se los llevan cuatro partidas, 50.000 en becas de transporte, el número de alumnos ha aumentado, la demanda ha aumentado, hemos tenido que dotar la partida para atender más número de alumnos. 75.000 euros para el monotema Escuela Municipal, Escuela de Piera, que tenemos que hacer la nueva licitación. Hay que dotarlo de 75.000 euros. Aparte tenemos 27.000 euros del plan educativo en TOR, que estos tenemos que dotar la partida, aunque luego esto vendrá subvencionado por la Generalitat. Aparte tenemos reparaciones sobrevenidas, como puede ser el ascensor del Fumen, que tenemos que repararlo por importe de 10.000 euros, y 6.000 euros para la iglesia, para una campana de una iglesia. El resto son pequeñas partidas de capítulo 2 para suplementar las partidas de fiestas, que se han quedado un poco cortas.
Moltes gràcies. Ja estàs, Jorge? Sí? Alguna qüestió? Francisco, Antonio, Jordi, Míriam?
Sí. Pel que fa a aquesta modificació de crèdit, en primer lloc volem assenyalar una evident mala gestió econòmica. S'està utilitzant un suplement de crèdit per cobrir despeses corrents al dia a dia, unes despeses completament previsibles, les que haurien d'estar correctament pressupostades des d'inici. Per exemple, doncs, el que ha dit vostè, no? Plans d'entorn, beques, evidentment, si n'hi ha en augment, doncs, s'han de dotar, però el que ens ha sobtat és amb les festes. Activitats de Nadal, Festa Major, la gent gran, no són cap sorpresa d'última hora, són esdeveniments que se saben d'un any per l'altre i aquests diners haurien d'estar degudament planificats al pressupost inicial, no pas anar-se cobrint a cop de modificacions a meitat d'exercici. Però és que, a més d'aquesta manca de planificació, ens ha sobtat que si analitzem una miqueta el detall d'aquestes partides, ja ens ha quedat l'atenció a una lectura política. Partides que directament s'escriuen a les àrees que gestiona la regidora Neus Núñez, que són despeses de diversitat de gent gran, 50.000 euros, treballs d'altres empreses de joventut, 20.000 euros, diverses despeses de festes de Nadal, 15.000, despeses de festa major, 20.000, despeses de diverses d'altres festes, 15.000, ens trobem en total exacte d'uns 120.000 euros, més o menys. I quina casualitat que després del seu pas, senyora Núñez, d'Esquerra cap al PSC, l'alcaldessa l'hagi premiat amb una partida de 120.000 euros per posar a la seva disposició per aquest 2026. Sembla clar que aquest canvi de files no ha vingut pas amb les mans buides, sinó amb un premi molt concret, a càrrec de la Caixa Comuna de Piera. No podem avalar ni la gestió improvisada d'aquesta llista de despeses ni l'ús del pressupost públic per aquests acords polítics d'aquest tipus. Gràcies.
No sé si quiere decir algo, Neus, o... Es que estos comentarios incisivos yo creo que están fuera totalmente del lugar, pero bueno.
Ja està, doncs vinga. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria aprovat amb els vots a favor del govern, vots en contra de Som i de Junts i les abstencions de Vox i els dos regidors no escrits. Ara... El punt número 6, que és l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit H2026/9. Té la paraula el regidor Jorge Bernués.
Vale, gracias, alcaldesa. Aquí lo que llevamos es a aprobar una relación de facturas, que cuando en el momento que se ejecutaron las actuaciones no había crédito, hicimos una ampliación de una incorporación de Romanén para poder hacer frente a estas facturas.
Alguna qüestió? Francisco, Antonio, Jordi, Míriam?
Sí. En aquest punt tornem a trobar-nos en un reconeixement extrajudicial de crèdit per valor de gairebé 80.000 euros i abans de res volem deixar una cosa clara des del primer minut i és que les despeses evidentment s'han de pagar. No pot ser que la gent que vingui a treballar per a Piera no cobri els cèntims que se li deuen. Ara bé, el que no podem acceptar, i per això des del nostre grup hi votarem en contra, és que aquestes despeses ens arribin així, d'imprevist i a correcuita i per la via extrajudicial, com si fossin una sorpresa d'última hora quan en realitat són despeses ordinàries que haurien d'estar perfectament previstes i planificades. Parlem de serveis del dia a dia del nostre municipi, subministraments bàsics, més de 10.000 euros en rebuts de llum, gas, aigua i telèfon, manteniment d'ascensors, alarmes, calderes, climatització i neteja d'espais públics. Utilitzar la via extrajudicial per anar tapant aquests forats demostra que aquest govern va a remolc. Els proveïdors han de cobrar, sí, però les coses s'han de fer bé i a temps, no per responsabilitat amb els diners públics. El nostre vot serà en contra.
¿Me permite? Yo lo que le diría que la puntaletras que le hace los redactados estos, que tiene un poco de estadística y se remonte a ejercicios anteriores, que verá que es algo, el presupuesto no es una ciencia exacta. O sea, hay cosas que vienen, hay cosas sobrevenidas y no se puede afinar al 100%. Y esto pues dentro de la normalidad de cualquier presupuesto municipal.
No, veurà que l'apuntador no, és que simplement que la fotocopiadora no m'ha quedat bé i llavors ho estava llegint del shop. Però bueno, a part d'això, dir-li que potser, no sé, sóc il·lusa i pensar que, no sé, les primeres vegades que faig, que assisteixo als plens i veig com es fa els pressupostos municipals, em pensava que serien molt més exactes, no? Potser sí que sóc així d'innocent en aquest sentit. Però sí que és veritat que hi ha partides que potser sí sabem des d'inici que són tan grans, dotar-les.
Ja està, és que no cal. Abstenció, pots anar en contra? Abstencions? Vots a favor? Ja no. Vots en contra de Junts i de Som, abstencions de Vox i dels regidors no escrits i vots a favor de l'equip de govern. Ara passaríem als punts, que ho explicaré una vegada, però es votaran per separats, dels punts 7, el punt 8, el punt 9 i el punt 10. Aquests punts venen a ser un expedient que, llegeixo textualment el text dispositiu, és incoar el procediment de revisió d'ofici pels presumptes actes administratius nuls i declarar la possible nulitat de ple dret dels actes tàcits emanats d'aquesta administració consistents en l'assignació i pagament dels complements de productivitats desnaturalitzats als tres empleats, quatre empleats d'aquest consistori. Ja es va fer en el seu moment la retirada d'un concepte que és de productivitat, que no s'ajusta segons informes dels tècnics a la normativa, i el que fem en aquest cas és incoar o demanar la incoació d'aquests expedients al Departament de la Generalitat que li pertoca, perquè decideixi en cada cas, doncs, si ha de ser declarat nul de ple dret o no. I es fan en aquests quatre casos. No sé si teniu alguna qüestió al respecte. Francisco? No? Francisco? Antonio? Jordi?
Sí, nosaltres de Son Piera una vegada més demanaríem que aquest punt, no aquest punt, aquests quatre punts s'apartessin de la votació per diversos motius. De fet, estem demanant, ho trobem molt bèstia també, estem demanant a treballadors de la casa que tornin de les seves nòmines, que han cobrat les seves nòmines, que tornin prop de 500.000 d'euros. O sigui, no és prou cosa. Ja quan vam entrar a aquesta legislatura vam dir, ostres, intentem no judicialitzar les coses, perquè això sabem com comença, no sabem com acaba. Es va portar el senyor Llopart a judici, es va portar l'Escola de Música a judici, tot això creiem que no porta enlloc, és a dir, que el que fa és emmerdar, emmerrenar, portar mal ambient. L'ideal seria que tinguéssim un ajuntament on hi ha un equip de govern que fa coses, una oposició que fiscalitza, i això seria l'ideal, però aquí no parem d'anar als jutjats i això és molt perillós. En aquest cas...
No és el jutjat, jo, això, no portem res al jutjat.
Però anirem cap aquí i, si no, el temps em donarà on treure la raó. Tant de bo no me la doni. Però jo crec que anem cap aquí una vegada més i no sabem com vas al jutjat, no saps què passa, i en tot cas porta moltes despeses, tant públiques com privades, i porta molts neguits de famílies, de tothom, perquè, evidentment, que et demanin 200.000 euros no fa cap il·lusió d'una cosa que al seu dia l'empresa te la va pagar. És a dir, que no entenem... Però bé, jo, com que fa molts anys que estic a la casa, us vull explicar una sèrie de coses que potser desconeixeu, i a mi m'agradaria que us fessin reflexionar en el sentit de deixar aquest punt per donar-hi dues voltes. O sigui, hi ha èpoques en èpoques de la Guixà, la gent de la casa cobrava una nòmina, que hi havia un tant final. Es va fer una revisió també per la Diputació, després podeu revisar, i es va fer unes valoracions del lloc de treball. En aquelles valoracions es va veure que la gent estava cobrant per sota del que havia de cobrar. Llavors, com ho van arreglar a l'època? Perquè vull recordar que el Departament de Recursos Humans fa 4 dies que no hi havia Departament de Recursos Humans, llavors es feia com bonament es podia. Llavors, el que es va fer? Doncs es van crear uns complements de productivitat. Aquests complements de productivitat no solament es van aplicar una vegada, sinó que es van aplicar dues vegades, perquè aquesta revisió de nòmines per part de la Diputació, que són els mateixos que ara es diuen això, van fer una altra revisió i es van tornar a donar compte que, ostres, les valoracions que sortien reals estaven per sobre del que cobraven. Llavors, tornem a posar com ho arreglem, perquè tots sabeu que l'administració pública no és una empresa privada, que pots fer el que vulguis. Llavors, es van fer uns complements de productivitat. Bé. Llavors ja arribem, estic anant molt ràpid perquè es feu una idea, arribem a l'època que estàvem la Fina, jo, també hi va haver el Guixà entremig, és a dir, el Josep, és a dir, bueno, aquí vam demanar a la Diputació també, i justament perquè no teníem un Departament de Recursos Humans, que la pròpia persona que portava les nòmines tenia en la idea de dir, ostres, mirem-ho, perquè possiblement la confecció no és prou adequada, mirem-ho. Vam demanar un altre informe que ha d'estar a la casa, aquest informe ha d'estar a la casa, en el qual ens deia, els imports són correctes, el que passa que a la confecció de la nòmina hi ha incorreccions. Aquestes incorreccions s'han d'anar revisant. Fins al punt que hi havia el complement de productivitat transitòria, que això va ser una putada pels treballadors, perquè per tant d'anar regularitzant això, a les diferents pujades que hi havia els diferents anys, perquè sabeu que els funcionaris i treballadors laborals cada any tenen una pujada, doncs no se'ls aplicava per anar absorbint aquest complement de productivitat. Amb tot això el que vull dir és ja hi ha hagut tot un trànsit a millorar les nòmines, el propi informe de la Diputació, i el recordo perfectament, i està a la casa, deia, això està mal fet, s'ha d'anar regularitzant, no cal que ens posem nerviosos, fem dos anys, perquè això no ho arreglarem en un any, ni en dos, ni en tres, o sigui, hi haurà gent que es jubilarà, amb els diferents increments que hi hagi els anem absorbint, que això era, hi va haver, al seu moment va haver molt martell a la casa, perquè clar, pujaves un 2% i la gent no ho notava, perquè el que feies era treure el complement de productivitat. I a més, el que està clar, que a la casa no hi ha 4 nòmines que tinguin complements de productivitat, n'hi ha poder el 80%. Bueno,
N'hi ha aquestes 4, Jordi, t'ho puc assegurar.
Doncs ja, tant de bo, però tot i així jo trobo que no és la manera ara de reclamar-ho. Per tot això, i per si igual que tu demanes informes, no sé on jo sí que diré on te'ls he demanat, jo he pres, o sigui, a la Diputació de Burgos també han fet un informe demanant, o sigui, també és el mateix, devolució d'ingressos en nòmina d'un empleat municipal. El que et diu la Diputació de Burgos et diu que s'ha d'aplicar aquesta legislació, aquesta, que ja es veurà, però diu dues coses molt importants, que aquí jo crec que no s'han fet. La primera és que, en el pitjor dels casos, podem demanar 4 anys, perquè els 4 anys prescriu. Això t'ho diu l'informe de la Diputació de Burgos, que no és un qualsevol. I a més et diu, però no oblidem que sempre hi ha d'haver l'informe de la secretària i de la interventora, perquè són les que vellen per la legalitat del municipi. En aquest cas, nosaltres en l'expedient no hem pogut veure l'informe de la secretària i interventora.
No pot haver d'informar perquè són...
Hi ha de ser. És que això no, són coses que hi ha de ser. L'informe no. És obligat. És a dir, presentarem una cosa als jutjats i no hi haurà...
No, els jutjats, a veure, no la liem, sisplau. Ja prou crispat està tot.
On?
Això, si se li demana a la Generalitat, se li encoa... No. Expedient, perquè no hem anat a la Diputació de Burgos a demanar-ho, hem anat a la Diputació de Barcelona, que és la que ens pertoca, i és la que ens ha fet l'informe en base a un informe que surt de la tècnica de recursos humans, i és el tràmit que hem de fer.
És a dir, no seria més fàcil,
Jordi,
no seria més
ja,
fàcil
que...
mirar, no, no seria més fàcil mirar els informes que ja tenim de la Diputació i
no,
donar-hi una volta.
No, perquè, a veure, no seria
aquestes
més fàcil.
Aquestes presses no les entenem.
Ja queda clar.
Jo crec que ens equivoquem demanant diners a treballadors de la casa, perquè és un meló que ara obrim.
Queda clar.
I
queda
petarà,
clar.
Petarà.
Senyor Llopart.
Sí, moltes gràcies. Bé, mirant els antecedents, veiem que el 20 de desembre del 2024 vostè va suspendre el complement de productivitat de 4 treballadors, per tant va retallar els sous d'aquests treballadors, d'unes nòmines que venien sent recurrents en el mateix import, Però clar, ens xoca que d'aquests 4 treballadors a 2 persones se'ls va regularitzar la nòmina perquè la tinguessin igual i els altres 2 no. Per tant, hi ha 2 persones perjudicades en aquest cas i justament aquestes 2 persones perjudicades han denunciat a l'Ajuntament per una irregularitat que estarà al complement de propietat i baixar les nòmines, que és un dret adquirit, no? Crec que això està judicialitzat i aquí estem inquant un expedient per començar a caminar per saber si això està bé o malament, però de moment els sentenciem i els retallem la nòmina, no? Veiem en el punt 2 que diu literalment, segon, liquidar provisionalment la quantitat afectada pels pagaments no acordats, no autoritzats en concepte de suposadament complement productivitat i en el següent import de 493.000 euros si sumes les 4 imports. El que no podem fer és demanar als treballadors que retornin aquests diners quan encara no sabem si realment això està ben fet o mal fet, per això incloem l'expedient. I és el que ens preguntem nosaltres, aquest punt s'ha de mantenir i s'ha de demanar als treballadors que retornin aquests diners, aquests 493.000 euros, ho trobem una bogeria quan encara no sabem si això tindrà recorregut o no. Clar, vostè ho sap, jo, bueno, vostè ho deu saber perquè el 24 de desembre va rebaixar les nòmines ja, les va retallar, en canvi a 2 els va seguir pagant o els va equiparar i els altres 2 no, vale? Per tant, la pregunta són 3 bàsiques, eh? Vull dir, qualsevol d'aquestes 4 persones s'ha posat el complement ell mateix o ha sigut l'Ajuntament que els hi han posat? Tenen culpa de que tingui la seva nòmina un concepte que posi complement de productivitat? Jo la meva nòmina, a vegades, jo no sé ni el que posa, me l'hauré de revisar. Però, en tot cas, si hi ha algun culpable, vostè m'haurà de dir o és l'Ajuntament, però segurament que els treballadors no. Per tant, no podem passar la responsabilitat als treballadors. Això, primera. Segona, no sé, jo crec que això és un conflicte personal. I aquí ho creiem
en cap cas.
Bueno, nosaltres veiem que és un punt personal.
En el mateix moment que vam retirar també el tema de les, dels lots, és que és exactament el mateix procediment i el mateix cas. El que passa és que aquí estem parlant d'una, igual com van treure la productivitat, igual que quan es va treure els premis a les jubilacions, als 25 anys, totes aquestes coses que no estaven en normativa s'han anat traient.
En tot cas, qui confecciona les nòmines, qui paga les nòmines, qui fa els pagaments és vostè. Per tant, no crec que sigui la responsabilitat dels treballadors que la nòmina estigui mal feta, o estigui mal confeccionada o que hi hagi un complement que no toqui. Per tant, nosaltres no podem apoyar ni votar a favor de recaure tota aquesta responsabilitat sobre els treballadors, ni ells 4 ni els que puguin venir. Per tant, el nostre vot serà contrari.
Moltes gràcies. Sí, Àngel, digues.
Ara, disculpa, és només que aquest cas, com que està pendent de vista en seu judicial, aplicarem criteri i prudència i ens abstindrem del punt.
Gràcies. Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria aprovat. Quedaria aprovat amb els vots a favor. Espera que recapitulem. De l'equip de govern a excepció d'Esquerra ja està, no? Abstencions d'Esquerra i els dos regidors no escrits i els vots en contra de Vox, de Junts i de Som. El següent punt amb la mateixa línia, vots a favor del punt. Vots a favor del punt. Abstencions. Vots en contra, doncs la mateixa que l'anterior. El punt número 9, fem vots en contra, que sí que veurem. Abstencions i vots a favor. Estic despistant. El mateix que l'anterior i a l'últim, vots en contra. Abstencions, vots a favor. Doncs també quedaria aprovat. Ara anem pel punt número 11, que és el nomenament dels membres de la Comissió de Seguiment de l'Establiment de Servei Públic i Reglament del Parc d'Autocaravanes. Té la paraula la regidora Raquel Calzina.
Gràcies, Carme. Simplement en el ple del 24 de setembre del 2025, on entre altres punts es designaven els membres de la Comissió d'Estudi sobre l'establiment del servei públic de l'aparcament d'autocaravanes, des d'aquella aprovació ara s'han produït baixes entre el personal, llavors com es va fer aquesta aprovació al ple, doncs aquest nomenament nou també s'ha de fer pel ple, per tant per això ho portem avui. A més, s'afegeix un segon acord on es faculta a l'alcaldia per tant de nomenar els membres per decret per evitar que si hi ha persones nomenades que causen baixes no requereixi una nova sessió plenària. Els membres, els passo a llegir a continuació, serien la presidenta Maria del Carmen González Anjaumà, president suplent Ivan Pujol, secretària Susana Ramírez, vocal jo mateixa Raquel Calzina, vocal Marta Soriano, vocal Juan José Oliva i vocal Arantxa Valentín. Aquest seria el primer punt, que és on es designen els membres, i el segon, com deia, era facultar l'alcaldia per nomenar nous membres si hi hagués alguna modificació a fer.
Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? Tampoc per part de Junts? Doncs vots a favor del punt. Quedaria aprovat per unanimitat. Ara passaríem a votar l'urgència de l'expedient 5620, com us van comentar a la comissió. Passem primer a la votació de l'urgència i després passaríem a votar el punt. El punt és l'aixecament de la discrepància de l'expedient 5620/2026, que és l'aprovació de la relació de factures F2026/43. Vots a favor de l'urgència? Abstencions? Vots en contra? Quedaria aprovat amb els vots en contra de Junts i de SOM, les abstencions dels dos regidors no escrit i Vox, i els vots a favor de l'equip de govern. I ara sí que passaríem pròpiament en el punt número 13, que és aixecament de la discrepància de l'expedient 5620/2026. Té la paraula el regidor Jorge Bernués.
Gràcies, alcaldessa. Aquí lo que traemos es el levantamiento de un reparo que nos ha hecho intervención en cuanto a un par de partidas contables. No es un tema de falta de crédito ni nada, simplemente en su momento se consultó, nos dieron unas partidas, hicimos una incorporación de Rumanén utilizando estas partidas y cuando llegaron las facturas pues se nos comunicó que no eran las partidas correctas. En este caso pues preferimos levantar la objeción porque de lo contrario pues nos obliga a hacer una incorporación nueva de Rumanén para atender a estas facturas. En este caso lo que hacemos es aceptar el criterio del regidor y poner las partidas que en su momento se nos facilitaron.
Moltes gràcies. Alguna qüestió? Francisco, Antonio, Jordi, per part de Junts. Vale, doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, les abstencions dels dos regidors no escrits i els vots en contra de Vox, SOM i Junts. Ara passaríem al punt número 14, que és la moció presentada pel grup de Junts. És moció per l'impuls de la taula de planificació creixement demogràfic de la vegueria del Penedès. Té la paraula el regidor Llopart.
Sí, moltes gràcies. La Vegueria del Penedès és una regió que està patint un major creixement demogràfic del conjunt del país. Concretament, la Vegueria del Penedès ha passat de 460.000 habitants el 2015 a 525.000 el 2025. Més de 65.000 persones en només 10 anys. Aquest creixement ens obliga a adaptar serveis públics a una vegada i una demanda nova, com la mobilitat, escoles, CAPs, hospitals, Mossos, bombers, tot un seguit de serveis públics que determinen la qualitat de vida dels nostres ciutadans i que no depenen dels ajuntaments, sinó de la Generalitat de Catalunya. A tot això, cal afegir que el govern de la Generalitat de Catalunya no ha anat aprovant els pressupostos quan toca, sinó que els darrers 10 anys només s'ha aprovat en 3 ocasions. És a dir, durant 7 anys, els darrers 10, no s'ha pogut aprovar els pressupostos. Hauríem de preveure una adaptació dels serveis públics i el creixement demogràfic que estem patint. Però el més trist i lamentable i denunciable és que tot plegat que les 3 vegades que s'han aprovat els pressupostos de la Generalitat, la Vegueria del Penedès ha estat la regió amb menys inversió per habitant. Com es vol donar resposta a les necessitats de la regió que més creix al país i si rep menys que ningú? I per acabar d'adobar l'estructura administrativa de la Generalitat del Territori, la delegació del govern, la del Penedès, és la més minsa del conjunt de les vegueries del país. No tenim pressupost, no tenim múscul administratiu, sembla que la Generalitat de Catalunya deixa la sola al Penedès, els penedesencs i les penedesenques, els seus ajuntaments, qui és els que ni tenen competències ni tenen recursos per donar resposta al brutal creixement demogràfic que estem patint. El col·lapse de serveis públics de la Vegueria del Penedès és qüestió de temps. Per tot això, el grup de Junts Municipal, Junts per Piera, proposa l'impuls d'una taula de planificació de creixement demogràfic a la Vegueria del Penedès, perquè la Generalitat de Catalunya posi a disposició de la Vegueria els seus ajuntaments i els consells comarcals els recursos financers i administratius per tal de donar resposta al creixement demogràfic que estem patint i que està condicionant la qualitat de vida de tots els nostres ciutadans.
Moltes gràcies. Alguna qüestió? No, Javi? Francisco, Antonio? No? Doncs nosaltres com a govern ens abstindrem en aquest punt
perquè compartim gran part de l'anàlisi feta, però el que no entenem és el paràgraf que diu textualment la Generalitat de Catalunya deixa la sort del Penedès, dels penedesencs i les penedesenques als seus ajuntaments que ni tenen competència ni tenen recursos de donar resposta. Podré que el dia parlar dels anoiencs i les anoienques, si això ho trobem a faltar. També seria interessant que Impulsem Piera o Junts per Piera recolzi a la Mancomunitat de l'Anoia Sud, que en el seu moment es va abstenir. I quin millor instrument és el que tenim, quin és el millor instrument que tenim per defensar els interessos de la nostra vila i del seu entorn. Dit això, doncs passaríem al...
Quan parlo de Vegueria del Penedès, inclou l'Anoia. La Vegueria del Penedès, com tots sabem, depenem d'ella, sobretot per serveis territorials, tenim un delegat de govern, tenim diversos serveis de la Generalitat i el que demanem aquí és que el dotin de més econòmicament per poder tenir més serveis. I quan parlem de Vegueria parlem de tot, de l'Anoia inclosa.
Ja, però específicament posa...
La Vegueria, si ho sap o no, vostè depèn de la Vegueria del Penedès.
Jo ho sé.
I la Vegueria del Penedès té...
La moció que estem votant, sí, però la moció posa penedesencs i penedesencs, no parla dels anoiencs i anoienques, jo ho he trobat a faltar.
De la Vegueria del Penedès. En tot cas, sí, però, el que demanem és una taula, obrir una taula al diàleg per poder incidir en els pressupostos de la Generalitat per poder tenir més recursos per tothom.
Li torno a
repetir. Si no vol, ho entenc. Vull dir, a la Generalitat mana el PSC, no està fent la feina, no està dotant de diners com caldria, per tant entenc la seva extensió.
Està preparant campanya, Impulsem per Piera, però estem parlant d'aquesta moció i aquesta moció parla dels penedesencs i les penedesenques. I nosaltres entenem que crear una mancomunitat de l'Anoia Sud que sí que parla específicament i concretament del nostre municipi, del municipi de Masquefa, dels Hostalets, de Cabrera, i que junts o impulsem, o com us digueu ja, que ja m'he perdut, va votar abstenció, doncs nosaltres ens permetrà que votem abstenció en aquest tema. No?
De fet, ara que treu la Mancomunitat, ens podria explicar què ha fet fins ara la Mancomunitat, després d'estar un any i mig creada? Ha fet alguna... Jo no he vist que hagi fet res. Per tant, la nostra obsessió cada vegada...
S'està acabant de crear, perquè
és més palpable. No, vostè... crear fa un any i mig que no, està creada
no
i està aprovada.
No,
per tant,
fa un any i mig perquè...
jo no he vist el recorregut d'aquesta Mancomunitat i si no, de cada any que ve en parlem.
Parlem de la moció.
Vostè ha parlat de la Mancomunitat.
Claro, perquè entenc que si vol reforçar, impulsem per un tema polític, que l'entenc, i cap problema, però que també estaria bé que hagués recolzat la Mancomunitat, que és prou important perquè ens afecta directament. Acaba de crear-la, estan els tràmits de Diputació, que era l'últim tràmit i Generalitat que teníem, i ara s'ha de buscar, s'ha de formar l'estructura amb el seu secretari, i és on estem ara. No està acabada encara, i quan vulgui, quan tingui qualsevol dubte, ho pot preguntar perfectament, poc interès té. Dit això, passem al punt de votació, vots en contra, abstencions... Vots a favor, 2, 3, 4, 5, 6, doncs quedaria tombat, o sigui, no s'aprovaria perquè hi ha els vots en contra d'abstenció. Sí, però hi ha 2, 3, no, a veure, 1, no me liguis, són 3 vots a favor, 3 a favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I som nosaltres... Ah, cojones, calla, que no se m'està... Ara m'esteu fent el lío. Que quedaria el... Torno a repetir, tranquil. Quedaria aprovat amb les abstencions de l'equip de govern, els vots a favor de Junts, de Som i els dos regidors no escrits, i tu també t'has abstingut, no? I l'abstenció de Vox. Val? Ara sí, passem a l'activitat de govern, que són a donar comptes dels decrets d'alcaldia i donar comptes també de diferents punts que l'Àngel farà una explicació del punt 21 i del punt 22. Primer, si de cas, fem lo dels de si hi ha alguna pregunta sobre algun decret i per prendre nota, i després fem algun decret que vulgueu comentar.
Des d'Esquerra veiem que avui passen els decrets de les regidores que han passat a ser no adscrites. En el darrer ple es va fer una intervenció on també se'ns interpel·lava i avui voldríem donar resposta a això, si se'ns permet fer la intervenció ara.
Ara o esperem ara que...
Bueno, com té relació amb aquests decrets, hem considerat que potser és bueno, que hi ha ara.
Sí, cap problema.
Com gràcies. Moltes gràcies. Doncs, com bé comentàvem, creiem que per respecte al ple, a la ciutadania i també pel nostre dret a rèplica, és just que avui puguem explicar la nostra versió dels fets. Abans de començar, volem deixar una cosa molt clara, i és que no venim a parlar de persones, sinó que venim a parlar de fets. Nosaltres dos també podríem explicar moltes coses, converses, comentaris, advertències, situacions viscudes durant aquests anys, episodis que molta gent desconeix, podríem fer-ho però no ho farem. No perquè no existeixin, sinó perquè sincerament creiem que aquest no és el lloc. El ple municipal no està pensat per resoldre conflictes interns dels partits ni per ajustar comptes personals. Està pensat per parlar de Piera, dels problemes dels nostres veïns i de les solucions que els hem de donar. Ara bé, quan un conflicte intern es trasllada a aquest ple i s'interpel·la directament a persones, també tenim el dret i creiem que fins i tot l'obligació d'explicar alguns fets perquè la ciutadania pugui escoltar totes les versions i no només una. Quan una persona surt d'un projecte polític, és legítim que expliqui la seva versió. El que ja no és tan legítim és presentar-la com si fos l'única veritat possible. I precisament perquè es va parlar molt de coherència, avui nosaltres també en volem parlar. Però ho farem, repeteixo, parlant de fets. Les més de 1.300 persones que van confiar en Esquerra Republicana a les últimes eleccions no van votar només a una persona. Van votar un projecte, van votar a un equip. Vam votar uns valors. Nosaltres mateixos vam defensar a la Neus com la millor candidata possible. Ho vam fer convençuts que era la millor opció per encapçalar aquest projecte i per aspirar a l'alcaldia de Piera. Per això, després de les eleccions, la secció local va acordar defensar una proposta perquè l'alcaldia repartís segons el pes que havien tingut les dues formacions del govern. No era una qüestió de cadires ni d'ambicions personals, era una qüestió de respecte cap als votants, perquè assumir una candidatura no és assumir un càrrec, és assumir una responsabilitat. I les responsabilitats s'exerceixen pensant primer en el projecte, després en l'equip i finalment en un mateix. Aquell acord no es va mantenir. Tot i això, l'Àngel i jo vam continuar treballant amb lleialtat pel projecte i també per l'acord de govern. Perquè nosaltres continuem creient que els projectes són molt més importants que les persones. I també perquè la realitat és molt senzilla. A la gent li és igual qui resolgui els problemes. No voten perquè una persona tingui més protagonisme que una altra. Voten perquè les coses passin, perquè els carrers estiguin millor, perquè els serveis funcionin, perquè hi hagi oportunitats. Aquest és el projecte que nosaltres continuem defensant. Ara bé, cal treballar en equip i cal confiança. I la confiança no només es demana, la confiança es construeix. I és difícil construir confiança quan comentaris que es fan dintre del grup polític o en reunions internes arriben immediatament a l'alcaldessa abans de tancar un acord. És difícil construir confiança quan la crítica als propis companys esdevé constant. És difícil construir confiança quan davant d'un conflicte, abans d'escoltar els companys, es dona per bona la versió d'altres persones. Hi ha un fet que per nosaltres ho resumeix molt bé. Quan des del PSC es va demanar que jo deixés de formar part d'aquest govern, esperava que abans de posicionar-se els menys s'escoltés què havia passat i què en pensava el partit. Això no va passar. Directament la nostra cap de llista i portaveu va donar suport a l'alcaldessa. I aquests també són fets que expliquen per què la confiança es va anar deteriorant fins a fer-se insostenible. I hi ha una reflexió que també volem compartir. La culpa no pot ser sempre dels altres. Si són els altres els que fallen, els altres els que no escolten, els altres els que traeixen o els altres els que tenen la responsabilitat del que passa, arriba un moment que també cal preguntar-se si realment aquest és el problema. També volem explicar una situació que pot semblar molt petita, però que reflecteix, creiem, una manera d'entendre la política. En diverses ocasions se'm va retreure que saludés el Jordi Madrid o el Josep Llopart, perquè eren de l'oposició o perquè, segons ens deien, ens havien traït. Nosaltres no compartim aquesta manera de fer política. Dir bon dia o bona tarda a un altre regidor creiem que no és una traïció, que és educació. És respecte institucional. Les diferències polítiques no haurien d'impedir el respecte entre representants públics i aquesta ràbia creiem que no és bona per governar.
I precisament perquè avui volem parlar de fets, també volem aclarir algunes qüestions que creiem que es van explicar de manera parcial. Per exemple, es van dir que no es convocaven assemblees al partit. El fet és que la portaveu del grup municipal i cap de llista també té potestat per convocar-les, igual que ho han fet anteriorment altres caps de llista. Si es té aquesta responsabilitat, també s'ha d'assumir. També es va explicar una versió reduïda dels motius pels quals la Comissió de Garanties va adoptar una determinada decisió. Si es decideix explicar aquest procés, creiem que s'hauria d'explicar complet. Explicar només aquells motius que reforcen un relat determinat, no ajuda a entendre el que ha passat realment. I també volem aclarir una qüestió que va sortir al ple anterior, referent a la querella criminal de l'Escola de Música. Des d'Esquerra sempre hem defensat que si hi havia indicis d'una possible mala gestió de diners públics, s'ha de denunciar. No obstant, existien altres vies per posar fets en coneixement de la justícia, sense necessitat d'arribar a una querella criminal. Una cosa és denunciar uns fets, una altra és impulsar una querella criminal. Nosaltres sempre defensarem les injustícies i les coses ben fetes, però no defensarem ni l'arbitrarietat ni les croades personals. Creiem que així no s'ha de governar un poble. També volem dir una cosa amb tota la serenor. Creiem que els projectes polítics són més grans que qualsevol de nosaltres. Esquerra Republicana és la seva militància, és la seva gent, són els equips que hi treballen cada dia i són les més de 1.300 persones que ens van donar confiança. Reduir aquest projecte a una sola persona creiem que és un error. Per acabar, volem agrair sincerament la feina que tant la Susana com la Neus han fet durant aquest temps i la que farem encara en aquest govern. De totes les etapes creiem que se n'aprèn. Amb la Susana, personalment, vaig tenir l'oportunitat de parlar-ne i tancar aquesta etapa de la millor manera possible i amb respecte. Amb tu, Neus, no ha estat possible. De fet, avui ho comentàvem, ho vaig intentar i no vaig obtenir resposta i, sincerament, ja t'he dit que em sabia molt de greu. L'Àngel sí que ha tingut l'oportunitat i ho celebro. Pensem que les diferències s'han d'intentar resoldre parlant abans de convertir-les en un debat públic. Però nosaltres avui, com també et deia aquest matí, tanquem aquesta etapa del tot. Avui nosaltres no parlem perquè ningú canviï d'opinió. Parlem perquè els veïns i veïnes de Piera puguin escoltar també l'altra part dels fets. Cadascú és prou lliure de treure les seves conclusions. Nosaltres continuarem fent el que hem fet des del primer dia, treballar. Perquè, com dèiem, els projectes són més importants que les persones. Perquè les institucions són més importants que els egos. Perquè Piera és molt més important que qualsevol de nosaltres. I els relats poden tenir moltes versions, però els fets només en tenen una. Moltes gràcies. Gràcies.
Bueno, jo dir-vos que per interpel·lació has nomenat el PSC i dir-te que estàs governant amb Sumem per Piera, no amb el PSC, tot i que jo representi el PSC. No vull entrar tampoc, però és que no vull entrar tampoc, simplement vull aclarir.
No, és només un detall, que sabia que podia passar i he intentat ser molt curosa i ho hem parlat també amb l'Àngel. En aquest cas feia interpel·lació directa del PSC perquè era seu nacional del PSC i no hi ha seu nacional de Sumem. Per això hem fet servir aquestes sigles, no per una altra cosa, era només per puntualitzar.
No, o sigui, Sumem per Piera té CIF i té identitat jurídica, que és igual, que vull puntualitzar. No vull entrar en debat, jo crec que hi ha hagut ja bastanta parlar, no comparteixo, òbviament, ningú del PSC ha demanat ni de Sumem la dimissió de ningú, ho sento, ho vull puntualitzar i ho vull aclarir. No entraré més en debat d'aquest tema, em sap greu segons quines coses, però estàs, òbviament, en el teu dret de dir, i crec que la ciutadania tampoc es mereix que estiguem aquí dient segons quines coses. Totalment d'acord, hem vingut aquí a treballar per tots i per totes i espero continuar en la mateixa línia. Qualsevol decisió que s'ha pres dins de les coordinacions, jo crec que som prous aquí que podem ratificar això. No s'ha decidit mai res, o sigui, tot el que s'ha decidit i totes les accions i actuacions que hem pres han sigut per unanimitat, totes i cada una d'elles. No entraré més i bueno, pues que respecto la vostra d'això i espero doncs, continuar treballant en el que ens uneix tot, que és amb el bé del nostre municipi i dels nostres ciutadans i ciutadanes.
Bueno, jo, Raquel, per al·lusions, i t'ho diré mirant els ulls, com no pot ser d'una altra manera, no t'ho diré mirant una tablet o un mòbil quan jo t'ho vaig explicar. Avui hem tingut una conversa aquest dematí, per tant és mentira que no has pogut parlar amb mi, perquè has pogut parlar, has pogut plorar i has pogut fer el que hagis tingut que fer. I jo respecto molt doncs, tot el que pugui provenir d'Esquerra Republicana. Jo a Esquerra Republicana no me n'hi he anat, a mi m'han fet fora. Això la gent ja ho sabeu, no cal que ho d'allò. I per què m'han fet fora? O sigui, perquè era la portaveu, perquè el consens i tot ho fèiem entre quatre persones. També us diré que com és possible que si jo no tenia lideratge, si jo era tan dolenta, si jo no feia el que s'esperava de mi, perquè 12 persones s'han donat de baixa de militants. Jo crec que heu de fer una mica també d'autocrítica, sí. Heu de fer una mica d'autocrítica perquè avui aquí teniu molt de públic, heu dit les paraules que a ells els agradava escoltar, però vosaltres heu estat aquí des del primer moment, des del dia que vam iniciar tota aquesta aventura. I no us havia sentit mai a parlar d'això fins al moment que vosaltres ja veieu que hi ha la carrera electoral començant i que per interessos i per motivacions polítiques doncs us pujareu al carro i direu el que la gent vulgui dir. Jo sóc de Quipera de tota la vida i una cosa no treu que jo també m'estimi molt el meu poble i crec que vosaltres heu de treure el logo d'Estimem Piera perquè no us correspon i l'embroteu amb el vostre nom perquè no estimeu Piera, no l'esteu estimant. Llavors, no entris, o sigui, jo contesto igual que vosaltres. No he tingut un mes per preparar-me tot això, he tingut 2 minuts per preparar-ho. I vull que quedi molt clar que jo puc respectar-ho tot, però has dit coses aquí que no són veritat, Raquel. No són certes. No és veritat que aquí ningú digués que tu t'expulsaven d'aquí. No és veritat, no és cert. I la gent us ho podeu creure o no, però no és cert. Per què? Si no, perquè encara continua aquí aquesta regidora. Per què continua aquí? I no entrarem en això, vale? Llavors, ho sento molt. Jo m'agradaria que féssiu autocrítica de tot el que està passant. Té molt a veure també... Sí, jo li he fet l'autocrítica i us puc dir que m'hi he alliberat. Finalment no estic subjecta a cap pressió ni a cap... No està, vull acabar. Llavors, no, és veritat. Vull acabar, ja que tinc aquest moment de per al·lusions, puc dir-ho, doncs vull que ho sapigueu tots. Ja està. Està molt bé, avui teniu el públic, estàs amb el teu públic, és estupendo. No hi ha ni ego ni hi ha hòsties. Després, la senyora Míriam també ha parlat de que a mi se m'ha premiat. Perdoneu, però què se m'ha premiat? Si a mi m'han fet fora d'Esquerra, jo no estic en PSC. Jo sóc regidora no adscrita. Llavors, això ha sigut molt ruïn per part teva, Míriam. Ha sigut un cop baix i bueno, ara ja veient el tarannà de lo que hi ha i de lo que hi haurà, hem de parlar, primer, per la gent de Piera. No anem a parlar de sigles, ni de polítics, ni de regidors, ni de regidores. Hem de parlar per la gent de Piera, que és la que hem vingut a treballar. I ja està bé d'una vegada. I res. No us dic res més perquè... Bueno. I sisplau, acabem-ho ja. Jo ja he passat pàgina. Acabeu i passeu pàgina a vosaltres.
Sisplau.
Molt breu. En la intervenció dèiem que nosaltres havíem tancat aquesta etapa, esperem que realment sigui així i ho celebrarem. Només dues coses. Tot el que he dit està per escrit i hi ha proves de tot i crec que no calia allargar-nos res més avui en el ple. Si algú té algun dubte, vol veure alguna cosa, que ens ho demani i ho ensenyarem encantats. Crec que no cal donar més bola i a més també tindreu preguntes des del públic i encara hi ha intervencions pendents, vull dir que no ens allargarem més. L'únic que sigui un comentari, Neus, abans de la política i després de la política hi ha molta vida. I l'Àngel i jo portem vinculats en aquest poble i al teixit associatiu des de ben petits. Per tant, tu avui no ens pots dir que no ens estimem Piera, perquè ens l'estimem més enllà de l'Ajuntament. Gràcies.
Doncs, ja està? Molt. Passem ara... El tema dels decrets, hi ha algú que vulgui fer menció a algun dels decrets? No?
Doncs ara passem a Àngel, al punt número 21, que és donar comptes al ple del decret 26/16/24, que és en referència a les al·legacions que ha fet l'Ajuntament de Piera al Plàter, i al punt 22, t'ho dic ja així, ja ho fas tot de tirada, a donar comptes de la valoració de l'execució de les encomanes d'IPSA. Té la paraula l'Àngel Sabater.
Sí, bona tarda a tothom. Ara voldria parlar d'un tema que ens afecta no només a Piera com a territori, sinó és un tema que afecta a tot Catalunya. Aquest tema és el Plàter, que se n'ha parlat a tot arreu, està a les notícies. El Plàter és una eina que ha fet servir la Generalitat per planificar de quina manera endrecem les línies elèctriques i les centrals fotoelèctriques i les energies eòliques al conjunt del territori. I aquí la Generalitat, doncs, hi ha hagut bastantes de les coses que ha fet, doncs no les ha fet com tocaria fer-les. Dida que la Generalitat aquí ha actuat una miqueta en situació de desproporció de forces, en el sentit que ha anat amb ajuntaments petits de tota mena a fer propostes de posar plaques solars a llocs, i ajuntaments petits se les han vist i desitjat per trobar assessorament jurídic per respondre a aquest tipus d'agressions al territori que s'estaven plantejant. En aquest aspecte, des de l'Ajuntament de Piera es va contractar, doncs, amb un bufet d'advocats mediambientalistes per fer les al·legacions corresponents, perquè creiem que a Piera, doncs, hi havia determinades actuacions en matèria d'energia solar i eòlica que no corresponia. Llavors, vaig tenir l'oportunitat de parlar amb altres alcaldes i alcaldesses del territori. Hi ha situacions totalment dispars. Hi ha municipis del Pallars Sobirà que tenen una central hidroelèctrica i la Generalitat no els està comptant com a font d'energia renovable, i per tant, a sobre de tenir això, els obliguen a tenir plaques solars. Hi ha moltes casuístiques d'aquest pla que estan malament. Llavors, el procediment quin és? La Generalitat ara mateix ha fet ensenyant la puteta, col·loquialment. Ha dit quina intenció té, però encara no s'ha aprovat. Llavors, abans que s'aprovi, l'Ajuntament de Piera ha presentat unes al·legacions, però també hi ha molta gent, alguns esteu aquí, que heu presentat al·legacions a títol individual perquè una finca vostra està afectada o perquè hi havia una afectació, doncs, que tenia una sensibilitat especial i no volien que estigués això. L'Ajuntament de Piera està per defensar el nostre terme municipal, perquè no podem permetre que ens trinxin el territori tan xulo que tenim. Llavors, però altres coses dolentes tenim en moltes coses i no pot ser així. També qüestionem el model de Plàter en el sentit que està suposant una sèrie de circumstàncies que són bastant etèries, en el sentit que està considerant que la generació elèctrica és igual d'eficient ara que amb la tecnologia que hi haurà d'aquí 25 anys, i això no serà així, o que la població augmentarà en determinat número, i una sèrie de coses que no estem massa a favor. En el cas en concret, aquí a Piera la Generalitat proposava col·locar plaques solars a diverses zones. Una zona molt, molt, molt afectada és justament l'àmbit de Can Canals, el Portell, Can Cairot, també moltes zones de Can Martí, els boscos de Can Martí, la zona de Can Guilera, zona més al nord, i ho està fent una miqueta amb uns criteris tècnics que a nosaltres ens semblaven molt perjudicials com a municipi. Llavors, hem presentat aquestes al·legacions juntament amb això, i hem recollit complements que ens han fet arribar la gent per fer-nos les nostres i vincular-los aquí. Això és una lluita que serà molt llarga, perquè ara la Generalitat ha de recollir, està ara encara fins aquest finals de mes, recollint les al·legacions de tot Catalunya, i a partir d'aquí farà una aprovació inicial del Pla de Desenvolupament d'Energies Elèctriques Netes de tot Catalunya. Que, insistim, estem a favor de que l'energia elèctrica sigui el màxim de neta possible, però creiem que hi ha moltes maneres, preservant el territori, ocupant teulades, ocupant zones que ja estan industrialitzades, de generar aquest tipus d'energia. Llavors, en el cas de Piera, les nostres línies de defensa, demanant que retirin el Plàter i que el reformulin d'una manera més coherent, es basen en que, com a territori, Piera ha pagat de sobres el peatge de ser la porta darrere de Barcelona. Tenim escassos quilòmetres aquí l'abocador més gran de Catalunya, que malauradament han patit les conseqüències sense veure'n ni un cèntim, i que com a territori això ja ho hem pagat amb escreix. Estem demanant també que totes les línies elèctriques derivades a aquestes possibles noves implantacions de plantes elèctriques estiguin soterrades, justament per minimitzar l'impacte doncs, visual que puguin tenir. Estem demanant també que qualsevol planta fotovoltaica que es vulgui construir a Piera estigui com mínim a mig quilòmetre de l'última casa. En el cas de Can Canals, per exemple, la Generalitat les posava enganxades, com sabeu, a la carretera, i això és una autèntica salvatjada. I doncs no podem permetre aquest tipus de coses. I per últim, Piera té la gran sort de que tenim 32 quilòmetres protegits per la xarxa Natura 2000. La xarxa Natura 2000 és un àmbit de la Generalitat que protegeix el nostre territori en molts aspectes, i el cas de Piera és una àrea d'especial defensa per la protecció de les aus i també per la pagesia. O sigui, un pagès que tingui un camp en una zona de xarxa Natura 2000 no pot decidir lliurement agafar i transformar-lo en un bosc o canviar de cultiu, no. O sigui, el territori està molt protegit justament per això, perquè és una zona d'especial interès. I llavors, doncs, simplement segur que alguns de vostès tindran preguntes, que molt de gust respondré al màxim de ràpid que sàpiga. I bàsicament és això. Llavors, aquestes al·legacions s'ha fet trasllat ja a les diferents associacions de veïns perquè en tinguin coneixement, i també les frem públiques, doncs, òbviament, al Vila de Piera perquè les puguin llegir. I insisteixo, quan es faci l'aprovació inicial del plàter per part de la Generalitat, recollirem més coses i tornarem, perquè és una lluita que serà llarga, per desgràcia. I això en quant al plàter. El següent punt és en quant a les obres d'execució de les encomanes IPSA. Llavors, Carme, agafem ara el torn de preguntes o després? És que hi ha un senyor que vol...
Si
de cas després m'apel·la i jo li respondré amb tot el plaer. Sí, és que si no acabarem. Ara anem a parlar dels encomanes d'IPSA i crido a veure si el senyor Daniel Llobera, que és el gerent de l'empresa pública IPSA, que ens faci molt breument, sisplau, Daniel, en mesura que es pugui, sobre les tasques que ha estat durant fent aquests 3 anys IPSA per donar-ne compte. Aquesta informació que ara el Daniel ara ens farà passar la podeu veure aquí en aquesta pantalla, però igualment la que hem de penjar ara fa escassos minuts al Vila de Piera, o sigui, qualsevol persona la pot. Posa't al costat de la Núria, si vols.
En aquests moments seguim en directe veient la sala de plens de l'Ajuntament de Piera, però és aquell moment que paren els micròfons i per tant no rebem senyal acústica, l'àudio en aquest cas. Veiem doncs això, la part tècnica que intenta doncs traslladar la informació en una pantalla i des d'allà poder donar les explicacions sobre l'execució de les encomanes d'IPSA en aquest cas, i facilitar la informació que estava ara mateix donant a compte el regidor Àngel Sabater. Veiem ara mateix que també hi ha un altre dels tècnics de la sala que acosta més al que seria l'aparell de televisió i sembla doncs que en aquests moments intenten connectar un portàtil on hi ha tota la informació que volen traslladar per poder-la compartir no només amb els regidors de la sala, sinó també amb el nombrós públic que assisteix avui en aquest ple, en aquesta sessió ordinària, prevista, com és habitual, cada 2 mesos, l'últim dimecres de mes, avui coincidint doncs, amb les acaballes del mes de juliol, aquest dimecres 29, i ja doncs, a punt per donar pas a les vacances d'estiu i tornar, com hem pogut veure, amb alguns canvis i amb molta força de cara al que serà l'últim curs d'aquest mandat 2023-2027. Segueixen encara intentant connectar el portàtil amb la televisió, amb aquest sistema que en principi hauria d'estar, sembla ser cablejat, però tampoc veiem que aparegui senyal i, per tant, no sé finalment com es resoldrà. Com us diem, doncs s'ho està mirant i ara sembla que com a mínim tenim una mica d'àudio.
Regidors, alcaldessa. Bueno, esperàvem tenir la presentació, no sembla que vagi a funcionar.
És el tècnic i part.
En tot cas, no esperava tanta audiència. Li hauré de donar l'esquena a algú.
Ara sí que hi ha senyal i, per tant, podrà donar detalls a tota la informació que la gent que us segueix des de la sala d'actes doncs, ho podrà veure.
No, és que me l'ha tret. M'has tret el pinxo. Sí, sí, es veu, es veu. Sí. Posa-la que sí. Ah, no, però això ja...
En directe a Ràdio Piera, seguint aquesta retransmissió del ple, quan de seguida el tècnic de l'Ajuntament donarà informació d'aquest últim punt de l'ordre del dia. Quedarà després pregs i preguntes de l'oposició i després al públic.
Deia que hauré donat l'esquena a més d'un, per tant, disculpes per avançat, val? No podré ser educat amb tothom. Venim aquí, pels que no ho sàpiguen, per retre comptes d'unes encomanes que es va fer l'Ajuntament, concretament 6, 5, per diferents obres o serveis que s'havien de fer, obres s'havien de fer a tot el terme de Piera. Ara les explicarem una a una, el seu resultat econòmic i la motivació per quan les van fer. Val? Crec que seria millor per la fluidesa que deixessin les preguntes cap al final, si no tenen inconvenient, i estic disposat a respondre qualsevol de les preguntes que es facin falta. En primer lloc, pels que no ho sàpiguen, IPSA és una societat que no és nova, es crea l'any 89, en principi per promoció urbanística. De fet, es va crear i part de la seva feina va ser desenvolupar l'actual polígon industrial i des del 89 ha tingut moltes activitats. La més important va ser el 2022 quan li donen des d'aquest ple la concessió de l'aigua. I a partir d'aleshores nosaltres ens dediquem bàsicament a aigua. Darrerament, i aquí es veurà, hem fet també moltes obres d'oficina tècnica, que per aquells que no estiguin versats, implica la redacció i direcció de moltes obres. Aquí posant l'exemple de diversos asfalts, però hem participat també en la reforma de la UAC, en la reforma de la plaça de la biblioteca, en multitud, ara actualment estem treballant en més de 50 projectes a tot arreu del terme municipal. Diguem-ne que d'alguna manera l'Ajuntament ens encarrega bona part de la seva oficina tècnica, si no tot ara mateix. Entrant ja al tema dels encàrrecs, veuran aquí que hi ha 5 encàrrecs diferents que sumen 2.247.000 euros que ens va transferir l'Ajuntament. Abans de tot, una definició. Veuran aquí xarxa d'aigua en alta i xarxa d'aigua en baixa. Això serà important en tota la presentació. Xarxa d'aigua en alta vol dir des de que nosaltres comprem l'aigua a l'ATL fins al dipòsit, inclòs el dipòsit, és xarxa d'aigua en alta. Des del dipòsit de cada nucli fins a la seva escomesa domiciliària és xarxa d'aigua en baixa. Això simplement perquè tinguin clars els conceptes. Comencem i fem via perquè suposo que tenen vostès pressa també tots per acabar. Xarxa d'aigua en alta, Can Canals. Quan vam entrar nosaltres a prendre aquesta concessió, o aquest encàrrec, teníem dos problemes essencialment. Un era Can Martí i l'altre era Can Canals. Gastàvem fortunes de diners en portar per carretera amb camions cisternes cubes d'aigua als dipòsits de Can Canals i Can Martí. I això, ara ho explicarem al projecte, era perquè les canonades o tenien moltes buites o no tenien suficient capacitat per portar tota l'aigua que els nuclis necessitaven. Ens concentrem ara a Can Canals. Can Canals, si passes millor, jo crec que el pla no es defineix millor. Veuran que a la fotografia a l'esquerra hi ha una canonada que passa, no se sap exactament per on, perquè la cartografia que ens van donar no se sabia exactament per on passava, que creua el terme municipal i entra a Masquefa, a la zona del Grandet, creua tot el Grandet, torna a entrar per baix a Piera i va fins al dipòsit de Can Canals. Aquesta xarxa, a part de ser molt ineficient, tenia el problema de que havíem de treballar per fuites fora del terme municipal. Era una xarxa super, super deficitària i molt problemàtica. El que hem fet ara amb aquesta inversió és centralitzar tot en el terme municipal. Des de Can Bou, no es veu gaire bé en aquest plànol, hem tirat una canonada nova que va fins al Prefabricats Pujol, anem a dir-ho així, i des de Prefabricats Pujol pel marge de la carretera arribem fins als dipòsits de Can Canals. tot això ha servit per deixar de pagar un euro més en transport interna, en cubes. Bueno, aquestes fotografies són simplement anecdòtiques per veure l'obra. Això què ha suposat? Bueno, aquí no han sortit bé els números, veig, però un estalvi de 117.000 euros sobre el projecte realment pagat després. Aquests diners, una vegada ens els van traspassar, els hem retornat a l'Ajuntament. És a dir, els 340 i pico mil euros i escaig que ens va donar l'Ajuntament, al final l'obra ha costat 225.000. 117 els hem retornat a les arques municipals. Sant Jaume dels Oliveres. Aquí la problemàtica era diferent. Aquí el tema era que no tenien accés a l'aigua potable. Aquí li diuen, segons terminologia, a l'aigua de la CA, mancança de recurs, però el que vol dir realment és que no tenien accés a l'aigua potable. Ja feia anys que teníem les analítiques desfavorables i el que hem fet, Àngel, sisplau, torna a passar, és construir aquesta canonada en línia discontínua que va des del dipòsit de Can Claramunt fins al nucli de Sant Jaume dels Oliveres. Ells tenen la seva pròpia associació de distribució, per tant, ells s'encarreguen de fer tota la distribució d'aigua en baixa, però nosaltres els hem garantit que puguin disposar d'aigua potable. Àngel, detalls de les obres. Aquesta obra que estava pressupostada aquí, no sé per què les GES es transformen, crec que en 269, els nous estan transformats en GES. 269.000, al final ha quedat per 196.000, amb la qual cosa hi ha hagut un estalvi de 73.000 que s'han ingressat de tornada a la tesoreria municipal. Aquest encàrrec, que era 1.300.000, contemplava 6 projectes diferents. Ara parlarem del de Can Aguilera Can Martí i després farem servei a, bueno, farem un a un tots els altres. Com dèiem, Can Martí era l'altre gran problema que teníem. Tot i que el desembre del 22 vam fer una estesa d'una canonada per la riera per poder provisionalment donar servei d'aigua, faltava trobar una solució definitiva. Perquè, com dèiem, el transport de cubes va ser molt complex, hi havia carrers de Can Martí on no arribava directament l'aigua, havia d'arribar l'aigua com fos. Passa, sisplau. En diverses fases vam haver de construir una estació de bombament que està ara mateix a la Salada, és l'estació, no sé si l'han vist vostès, està a la Salada, a la part del polígon, que toca la riera. Des d'allà hem hagut d'estendre una canonada, ja es va estendre anteriorment un tram de canonada que passava pel polígon, i s'ha hagut d'ampliar aquest tram fins a una altra connexió que s'havia fet anteriorment amb altres fases, de 600 i pico metres, i a més que li ha entrat en Martí amb un ramal. Tot això s'ha anat fent, amb un cost previst de 408.000 euros, al final s'ha entregat per 397.000, un estalvi d'11.000 euros també. Quan vam entrar hi havia molts carrers que tenien moltíssims problemes, moltíssims. Aquest era un d'ells, Olimpiades 92, al Portell. Aquest carrer ens va donar moltíssims problemes des del principi i no era nou, perquè era un tema que ja havia portat en aigua des del principi. De fet, després parlarem, però es van demanar subvencions per totes aquestes obres, després farem compte d'això. El que era necessari era canviar les canonades, perquè eren d'un PVC molt antic, tenien molta brutícia, estaven molt malament. Després, en posterioritat, hem hagut de canviar amb altres obres el resto del barri, però aquesta era la més important de totes. I aquesta és la primera que vam executar. Aquí poden veure el detall de les obres i si passes, Àngel, veurem el resultat econòmic, que dels 89 crec que eren previstos, a 72 executat, també han suposat un estalvi de 16.000 euros. El següent era el Castell de la Ventosa. Aquí teníem un problema molt greu, que era una canonada de fibrociment que anava molt profunda i que cada any directament rebentava. I quan dic rebentava vol dir que explotava. Aquesta canonada havíem de fer grans obres d'infraestructura per poder obrir-les en grans rases, per poder ficar treballadors a molta profunditat i era molt perillós ficar-se aquí dintre. A més, aquesta canonada és la que també dona servei al Badorc. Per tant, era molt important poder garantir l'aigua a Castell de la Ventosa i al Badorc, en aquest cas. Vam substituir tota la xarxa de fibrociment antiga i la vam canviar per una xarxa amb suficient caudal per poder donar servei actualment. Els resultats econòmics, que no els veig, són de 51,44, també va quedar 6.000 euros per sota del previst. la xarxa d'aigua al Passeig del Prat. El Passeig del Prat té una altra problemàtica diferent, que és que és un tram bastant curt d'aigua, però que passa per sota d'un edifici de vivendes, amb el qual és impossible fer el manteniment d'aquest tram. Gràcies a Déu no hi ha hagut incidències amb aquest tram, però calia urgentment treure la canonada d'allà sota per la pròpia estabilitat de l'edifici. Vam actuar i vam canviar-lo tot a sencera. Incloia també un tram també de Folch i Torres i de Passeig del Prat, que tot s'ha acabat substituint. Dels 51 previstos, ha acabat amb 21, per tant, 30.000 euros d'estalvi. Aquest és l'únic projecte que no s'ha fet. Era una canonada, recordaran que cap al 2019 va haver-hi una torrentada que es va emportar la part de la carretera de Can Mata, allà on té les caves de Gavarró, i es va emportar la curva sencera, entre elles la canonada que alimentava el Badorc. Per això mateix, ara mateix s'alimentava el Badorc a través de la canonada de Castell de la Ventosa. Aquesta canonada que s'ha d'acabar reposant no s'ha pogut implementar encara perquè el projecte contemplava certes mesures que després en obres s'han vist que eren inviables. S'ha de modificar el projecte i l'hem de tornar a fer. Però l'acabarem fent igual perquè és la manera de garantir que el Badorc tingui aigua directament des de Can Mata. Digitalització de la xarxa és potser el projecte més gran de tots si es contemplem unitàriament. Aquí vam aconseguir una subvenció de 500.000 euros que ha pagat Next Generation, que ha pagat Europa, per poder digitalitzar tots els moviments d'aigua de Piera. És a dir, ara si poses un exemple al plano, aquí hem posat per exemple Can Claramunt, però si agaféssim per exemple la part de Carrer Òpera, que és la part que queda més cap a l'oest, si suméssim totes les lectures dels comptadors que hi ha en aquest sector i féssim la comparativa amb el comptador que hem posat a l'entrada, podien saber si allà s'està perdent aigua o no està perdent aigua. Això al final redunda en benefici a tots perquè sabem exactament on estem perdent l'aigua. Quan vam agafar notes la concessió, perdíem una tercera part de l'aigua que compràvem a Delle i no teníem ni idea d'on es perdia. No ho sabíem. Actualment hem arribat al 75% d'eficiència, perdem un 25%, i això ens ha d'acabar de dir on perdem l'aigua. Pot ser que la perdem, pot ser que ens la robin, totes les escenaris estan oberts. Això ens ha d'ajudar a poder arribar a les eficiències màximes que puguem tenir. Aquest projecte que estava valorat en 761.000, recordem, 500.000 el posava a Europa, al final s'ha acabat entregant per 744, amb el qual hi ha hagut un estalvi de 16.000 euros també. En total, si contemplem aquesta escomesa, hi ha hagut un estalvi de 81.000 euros, tenint en compte que falta encara la passera de Can Mata, que no s'ha fet, que segurament reduirà aquest import. Hi ha una altra encomana que es va fer, no estrictament relacionada amb la xarxa d'abastament, que era el col·lector de l'escola Greixà. A Can Canals, com saben, hi ha l'escola Greixà, que no té, en l'actualitat, no té encara col·lector. Tenen la fossa sèptica. Aleshores, el que vam fer en aquell moment era prioritzar aquesta obra d'infraestructura per poder portar les aigües residuals cap a la depuradora. Aquest projecte s'està desenvolupant ara mateix, però no l'hem pogut acabar perquè Endesa no ens ha donat encara l'escomesa, tot i que fa mesos que està demanada. Però bueno, treballar amb Endesa a vegades comporta això. I per últim, ens van fer un encàrrec també d'elaborar tot un tema, tot una sistemàtica de manteniment dels equipaments municipals i de la via pública, conjuntament amb un pla de manteniment que vam haver de posar en marxa, vam efectuar, vam entregar. Alguna cosa ens ha quedat per fer, en tot cas és la feina feta, és la que vam imputar al projecte, que va acabar amb un estalvi de 25.000 euros respecte al que ens havíem pressupostat, que vam retornar, òbviament, a l'Ajuntament. Si fem un resum, dels 2.247.000 de les encomanes, es va facturar finalment per 1.902, hem fet un estalvi de 310.000 euros, tenint en compte que falta alguna coseta per acabar, com és els dos temes que els he comentat. Dir-los també, per un moment, que d'aquests 2 milions o 2 milions justos que va costar, recordar-los que per aquestes obres vam aconseguir subvencions per 1 milió. Per tant, la despesa real per l'Ajuntament ha sigut la meitat. Va haver-hi una feina molt intensa d'aconseguir totes les subvencions, tant de l'ACA com d'altres institucions, com he dit, d'Europa, per reduir aquest cost per l'Ajuntament. I què és el que falta ara? Molt, moltíssim. On ens hem de centrar? Pues principalment on hi ha més carències perquè arribi l'aigua. Com deia, la xarxa d'alta té encara problemes per arribar a la Fortesa, té encara problemes per arribar a boscos de Can Martí, això no seria ben bé d'alta, seria de baixa, està mal importat aquí. A Vallbonica encara no arriba l'aigua de Piera, arriba l'aigua de Vallbona, per tant, en algun moment ens hem de posar a Boscos de Can Martí, que és alta, perdó. Ens hem de posar a portar l'aigua a Vallbonica i després tenim dos dipòsits que estan amb problemes estructurals. Un és la Can Claramunt i l'altre és la Can Canals. En aigua ens va deixar les instal·lacions com les va deixar, per tant ens hem d'anar posant a poc, a la mesura de les nostres possibilitats, han reparat tots els dipòsits, sobretot quan afecten l'estructura. En relació a la xarxa de baixa, el nucli al Serral és el prioritari ara mateix. Hi ha dos carrers de Berlín i Brussel·les de Can Mas que estan en una situació bastant dolenta, sobretot perquè tenen ferro encara a les escomeses. El carrer Bosch de Can Canals també ha tingut aquest estiu una altra vegada més problemes de caudal perquè no els hi arriba l'aigua segons quines hores i dies, i s'ha d'anar substituint tot el fibrociment. En breu iniciarem altres projectes on substituïm molt fibrociment encara que queda Castell de la Ventosa i Can Claramunt, però encara en queda bastant, que hem de la venda, però encara ens queda bastant fibrociment a Can Claramunt que hem d'acabar traient. I per últim, hem d'acabar digitalitzant totes les escomeses, perquè si alguna cosa hem après aquí és que tenir la informació d'aquell que està passant a cada comptador ens permet actuar de pressa i saber on poden haver-hi pèrdues d'aigua. Aquestes pèrdues d'aigua no és només per eficiència energètica, és que acaben provocant també problemes als immobles o poden provocar problemes als vianants que van per el carrer i poden tenir problemes de relliscades si és que afecta amb gelades, s'acostumen a congelar i poden afectar la seguretat pública. Dit això, ara quedo a la seva disposició, he sigut prou breu, quedo a la seva disposició per si tenen alguna pregunta.
Alguna pregunta?
Deies que el nivell d'eficiència ara està al 70%.
No pots entrar, Joan. No, ja ho sé, però ens diu la secretària que no, si de cas en el torn de preguntes ho...
Perdó, he sigut ocupant-me ara.
Ho fem.
Bé, només moltes gràcies, Daniel. Ara, quan vingui el torn de preguntes, doncs, evidentment, les podem formular assumptes que s'hagin parlat o altres que no s'hagin parlat o temes, de l'aigua, doncs li respondrem també com sàpiguin.
Doncs ara sí que passem al torn de preguntes dels regidors. Alguna pregunta? Alguna pregunta, Francisco? Antonio, alguna pregunta? Per part de Junts, alguna pregunta? Sí?
Farem 3 precs i 5 preguntes breus. Primer de tot... seria urgent inspeccionar i reparar el tram del carril bici paral·lel a la Riera Guinovarda amb el carrer del Pi, en direcció cap a l'estació, ja que hi ha un enfonsament a la via i podria ser un perill. No sé si ho veu... Sí, ja fa temps. Suposo que ho teníeu en ment o ho sabíeu, si no us en fem coneixement. Després, també una mica de revisió i intervenció a la tanca de filferro a la pista de l'Avinguda Barcelona i el Serrant. A la xarxa de la pista, està tot, a la zona de baix està tot aixecada i els infants que juguen allà doncs, poden enganxar-se, si poguéssiu mirar-vos-la, Yolanda. I després també, un altre prec. Valorem la tasca que fa Àuria de neteja, és una empresa social, amb fins socials, Però sí que és veritat que últimament estem rebent queixes de veïns en quant a la neteja, no? Si es podria demanar que quan hi haguessin festes, quan hi haguessin moments puntuals on fos necessari reforçar la neteja en alguns punts, que fos així. Alguna vegada li he comentat directament al regidor amb l'Àngel, no? Però, per exemple, hem vist queixes de pudor d'orins, també, bueno, una miqueta d'estar a sobre. En relació amb això vam demanar un informe del primer any de valoració d'aquesta empresa i no se'ns ha fet arribar. Ho tornarem a demanar per si de cas se us hagués passat. Val? Això serien els tres precs. Després, cinc preguntes. Primer de tot és el pàrquing que veu fer ara, que veu obrir al costat del Bonària, o davant del Bonària. Està previst la sorra canviar-la per grava, més que ara perquè els veïns que viuen allà ens han fet arribar queixes que la sorra se'ls hi posa dintre casa. Si està previst i si fos que sí, amb quin tempo podríem estar comptant. Després, com que ja estem parlant tema pressupostos, Jorge, si teniu un calendari ja previst pels pressupostos i si realment hi haurà la possibilitat de que l'oposició no se'ns presenti uns pressupostos, sinó que hi puguem treballar o puguem aportar alguna idea. Si fos així, doncs us ho agrairíem. Després, el Parc del Sanaüja va tancar fa més o menys mig any perquè hi van haver unes ventades, els arbres van caure, es va recollir tota la fusta, es va talar. Si està prevista l'obertura de nou d'aquest parc. I després, Raquel, al mes de maig es van presentar les obres de la placeta de la biblioteca i es va dir que per motius tècnics el que fos encara no s'havien iniciat les obres, quan està prevista l'inici d'obres definitiu. I després ens fan també una altra pregunta, i és que el 2024, arran dels incidents greus que hi van haver a un municipi veí, els tres ajuntaments, referent a la Mancomunitat, una miqueta d'aquesta de la Noia Sud, van decidir que les festes, per precaució, per seguretat, acabessin a les 3. Llavors, des del 2024 fins ara, hem vist com cadascú ha fet una miqueta el que ha pogut o el que ha volgut, i volíem saber, si hi ha una línia clara de seguir amb aquest protocol de tancament de festes a les 3, perquè sabem que hi ha hagut peticions d'acabar les festes més tard, i si fos així, ara que estem a mig estiu i que els barris i entitats fan festes, doncs si es pogués tenir en consideració poder acabar les activitats nocturnes quan les entitats volguessin. Que potser hi haurà entitats que a les 3 ja els anirà bé, però potser n'hi ha d'altres que volen allargar una miqueta més perquè realment és quan fan diners a les barres. Doncs aquesta seria, Neus, entenc, no? La pregunta. Gràcies.
Moltes gràcies, Míriam. Doncs, a veure...
Carme, que jo estava fora, si em deixes fer dos puntualitzacions. Molt breu, eh? Dos suggeriments. Dos precs, vaja. Yolanda, un per tu. Hem tingut alguna queixa d'alguna entitat esportiva que els sembla que la subvenció els ha quedat curta. Si ens pots fer arribar la documentació de les subvencions, valoracions i punts per revisar-ho, per dir, bueno, està bé, per tant, és el que toca, aquesta una, si ens ho podeu fer arribar. I la segona és, veu posar una pantalla perquè la gent pogués veure el partit a la final de la Copa del Món, en el qual ens ha arribat algun vídeo que hi va haver incidents no menors, vaja, el que vam veure, si vols te'l passaré. No, dic que quan hi hagi events on hi hagi una certa quantitat de gent, valorar la possibilitat de posar seguretat privada, perquè crec que s'ho mereix. Perquè entenc que la policia no arriba, doncs com a mínim en aquests casos la possibilitat de posar seguretat privada.
Moltes gràcies. Doncs passem a respondre a... El pàrquing del costat del Bonària, el tema de la... Contestes tu, Ivan?
Sí, en aquest aparcament i en d'altres que tenim ja utilitzarem fressat que estem acumulant, diguem, al costat de la brigada, i precisament en zones que estan com en aquest pàrquing i tal estem ja planificant, diguem, els treballs d'extensió de fressat per intentar evitar una mica que no sigui terra. Sí. Bueno, encara s'ha de netejar i tal. Sí, sí. En si, el que és tota la retirada, diguem, de el que queda de la vegetació, diguem, que es va talar o els treballs que es van fer allà en el Sanaüja, encara s'ha de retirar. Això està previst d'anar fent en brigada i ho estan programant, és a dir, esperem que sigui el més ràpid ja possible i llavors poder obrir amb seguretat, perquè ara mateix, tal com està, seria un perill.
en contestació també del parc aquest, està previst fer la modificació dels elements de joc d'aquest parc o alguna intervenció?
Bueno, sí que es faran intervencions, però potser en aquest parc concretament, en els elements de joc, per ara no, vale? Es farà ja una intervenció també en el sotabosc i en la vegetació que hi haurà allà, s'arreglarà tot el que és la part, diguem, de vegetació que existeix, i el que és el parc del costat, l'Isaac Berroia, sí que s'està, bueno, s'està licitant per fer un canvi de jocs, de mobiliari. I no descarto, diguem, de després continuar amb el Sanauja.
Jorge, respondes tu lo de los presupuestos.
Sí, gràcies per la pregunta. Seguim el mateix calendari que l'any passat. Ara, a nivell d'equip de govern, estem treballant ja del que són, diguéssim, les necessitats, una mica doncs, per a creuar-les, i bueno, ja a part d'aquí, doncs sí que us tomo la paraula i sí que us farem arribar unes peticions, no?, d'on voldria vosaltres doncs, aquestes engallir-les, encajar-les dins del pressupost.
Sobretot que no sigui com l'any passat, més que res que va estar molt bé la presentació dels pressupostos que ens vau fer a prèvia, no?, a l'aprovació, però sí que vam trobar a faltar amb alguns companys de l'oposició, doncs això, no poder realment dir, ostres, doncs molt bé, o mira, aquí algun veïns ha demanat això, seria possible fer una miqueta d'aquest enjoc, que entenc que és un any difícil, no?, però intentar encaixar-ho. Gràcies.
Gràcies. Raquel, les places de la biblioteca.
Sí, gràcies. Com bé deies, ens vam trobar amb un imprevist que hem hagut de gestionar amb la constructora. Ens ha enganxat l'estiu de per mig i tots sabem que és molt mala època perquè no treballen. Llavors, a principis de juliol sí que ho vam voler deixar lligat i ja tenim la data, que és l'1 de setembre. Per tant, l'1 de setembre començarem les obres. Són 3 mesos, com vam explicar, d'obres. Per tant, interpretem que, òbviament, abans de Nadal doncs, ja estarà inaugurada. O sigui que els terminis que tenim ara mateix són aquests. Merci.
Jo. Neus, les...
Sí, quan comentes això de que les festes acabin més tard de les 3 de la matinada, nosaltres fins ara s'ha demostrat doncs, que no hi ha tants incidents com hi havia fins quan les entitats o les associacions tancaven a l'hora que volien. Ens ho ha demostrat tant la policia local com Mossos, com inclús tots els veïns, doncs, els que també hem de recordar que és una molèstia tenir les festes fins a altes hores de la matinada. I en principi nosaltres aquest any, també dir-te que estem a meitat d'any, també seria un greuge ara canviar d'idea, podem fer un replantejament de cara a l'any vinent, però en principi ja us comento que nosaltres pensem en que és una bona hora perquè s'acabi la festa. Per lo que comentaves de les barres, també estem dient que comencin una miqueta abans les barres, vull dir que si no acaben per un cantó, que comencin una miqueta més aviat per poder doncs, tenir aquest benefici que comentaves.
Ara, no, està a l'ordre del dia els vespreigs, està clar. Però també en relació a això, que us agrairíem que hi hagués una indicació clara i que anéssim de la una, si només Piera és el que està fent aquesta aposta, doncs si som nosaltres i ens ho creiem, fem-ho, però que tothom ho sàpiga. I dels veïns, no, sí, però que llavors dius, ostres, aquesta idea va iniciar-se amb altres municipis veïns, si no ho estan fent i nosaltres som els únics que ho fem perquè realment creiem que ens va bé, endavant, està clar, però compartim-ho i llavors que tothom ho sàpiga. I si de cara al 2027 la festa de Cap d'Any doncs ja, perquè és diferent, no es pot... Sí, hi ha festes que, ho recordo de l'altra vegada que ho vaig preguntar, que hi ha festes puntuals que es pot allargar, però que no siguin totes sí o aquestes sí, perquè depèn, potser hi ha algunes festes que es poden allargar-se fins a les 4, quan ja es fan fora del nucli, hi havia seguretat, per exemple, privada, vigilant, no? Una miqueta que ha demanat el Jordi també, si es compleixen uns certs requisits, per què no, si les entitats ho volen.
Bueno, ho tenim en compte, però no hem de pensar només en això, hem de pensar també en tot el veí, els veïns, en tota aquella gent doncs, que pateix les festes. Aquí, Pere, ja sabeu que en fem moltíssimes. Hi ha sempre zones que són les zones majoritàries on es fan festes i hem de mirar molt també per beneficiar el descans dels veïns. Tot i així, nosaltres des d'aquí, Pere, és veritat, com dius tu, que vam signar un conveni amb 4 municipis més. Els altres municipis al final ho han anat doncs, solventant i fan una miqueta el que els hi sembla, però nosaltres ho vam fer de mà de la policia, tant de Mossos d'Esquadra, i com comentava abans, ens ha funcionat molt bé. Tot i així, podem parlar de cara a un futur.
Gràcies. Jordi, el teu, doncs, són precs, recollim els precs i ja... Vale. Doncs moltes gràcies a tots. Ara donem pel ple per acabat i ara sí que donem torn de preguntes. Fem com sempre
recollim les preguntes al principi. Recordeu un màxim de 3 preguntes, que no siguin, sisplau, repetides, i al final respondrem. No, digueu-me el nom, sisplau. Com? Miquel? Miquel. Miquel. Allà darrere, que és que no et ve... Per? Cira. És que no et veia la cara. L'Assun, el Joan, el... Andrea, quin? Ah, espera, Eric. Eric, Andrea... Montse... Ai, però és que allà no us veia, espera't. Perdoneu, ara torno.
Qui va primer?
Fausto.
Espera. David.
Espera, un moment, que acabo de... Direu-me els noms de... Sí, ja estàs tu. Gregorio. Ai, és que no es veu la cara i no sé... Nati, espera't. La Anna.
I l'altra Anna.
Anna. El que no us veig, el Pere. Pere. La Pili.
La germana del
Pere. Sí. Juanma. Vale. Pues ara sí, comencem a... Ai, perdona. Kiko. Vale. Ai, la Rosa. Ja està? Doncs vinga, comencem. El Miquel. Sí, recollim primer totes les preguntes.
Hola, bona tarda. Aviam.
Sisplau, que siguin preguntes, que no fem exposicions perquè si no ens allarguem
massa.
No,
només seré molt ràpid.
Gràcies.
Vale. Vull abordar dos temes que estan relacionats. Un és el tema d'al·legacions del Blatter i un altre el tema del macroparc fotovoltaic que afecta diversos barris de Piera. Bueno, en el tema de les al·legacions del... Perdona. En el tema de les al·legacions del Blatter, heu fet un discurs polític molt extens i que compartim en part, però veig unes febleses que són perilloses i em refereixo bàsicament a 3. Una, que és de caràcter més de plantejament, de concepte, és que, clar, i contradictòria amb actes de l'Ajuntament. Per una banda, l'Ajuntament s'ha adherit al manifest de la xarxa en contra del Blatter, que jo sàpiga. I per una altra banda, a les al·legacions dieu que textualment que valoreu positivament l'impuls que suposa el pla territorial, o sigui, el Blatter per a l'energia eòlica i fotovoltaica. Això és un problema de concepte, o sigui, o estem en contra o no estem en contra. Clar, a partir d'aquí és clau, perquè el tema és, si s'està en contra, les al·legacions tenen una feblesa tant jurídica com a tècnica important. Vale? Jurídica, perquè...
Miquel, sisplau, la pregunta és que si no acabarem.
Sí, bueno, la pregunta és, d'aquestes febleses que té el Blatter, que indica que el Blatter ja en si mateix incompleix moltes normes, inclús directives europees, i no estan reflectides a les al·legacions, quines actuacions fareu com a Ajuntament en relació al Blatter a partir d'ara? Perquè sempre es votarà o no es votarà en un ple d'aquí de l'Ajuntament? Si s'està en contra o anem fent parxes? I segona qüestió. Jo he registrat a títol personal una sèrie d'instàncies i he fet l'última el dia 25 de juliol en relació a consultes que he fet a l'Ajuntament en relació al macroparc fotovoltaic que afecta a Piera. En una se me'n diu que demanava tot l'expedient del...
Miquel, perdona, però sí. Fes-me la pregunta. És que, sí. Sí, és...
Aquí el tema és, una de les preguntes que faig, que jo demano a tot l'expedient i em contesteu, em doneu una part de l'expedient, que és el promotor, i no em doneu l'expedient administratiu, i em dieu que aquesta informació la puc demanar a l'associació de veïns. D'això he fet una queixa formal de que aquesta informació l'ha de donar l'Ajuntament. I és, si em donareu aquesta informació o no me la donareu. Vale?
Molt bé, gràcies.
I el posicionament del... També demanava, perdona, quin va ser el posicionament del ple de l'Ajuntament en relació a aquest macroparc fotovoltaic. Si va ser favorable o no, perquè tampoc he rebut contestació.
No passa per ple això, eh? O sigui, això és Generalitat i no passarà per ple això. Però ara l'Àngel ja farà la resposta de tot. Vale? La Cira.
Hola, bona tarda a tothom. Un parell de preguntes. La primera és, les càmeres que han ficat de seguretat, quan començaran a funcionar? Perquè amb tot la robatori de cotxes que estan a Venti seria una bona opció per a trobar. I després, jo com a mare d'alumne de l'Escola de Música, la meva pregunta és, la meva filla començarà al setembre amb un projecte que ja hi ha ara, i al novembre em trobaré amb un canvi de quotes i potser ficant-la en un conjunt d'ukeleles, perquè, clar, no sabem què passarà. La pregunta és, que no veig normal, bueno, si veieu normal, que l'1 de novembre es canviïn quotes i potser activitats. Simplement això. Gràcies.
Gràcies. La Asun.
Hola. Bé, bona tarda a tothom. Doncs mireu, a totes aquelles persones que pel carrer em pregunten per què veniu als plens des de fa 3 anys, doncs els diré que venim als plens perquè esperem que es compleixin els compromisos assumits per aquest govern.
Asun, sisplau, Asun, la pregunta.
Sí, ja vaig. Recordeu aquell
ple... No, ja vaig, no, la pregunta.
Sí, sisplau.
Vale.
Si recordeu aquell ple extraordinari de les 11 de la nit on es van assumir 12 acords de moció,
Asun,
doncs han passat
la pregunta,
18 mesos
la
i
pregunta,
encara
la
no
pregunta,
s'han posat
que portes 3 anys, fes la pregunta, que tu saps perfectament com funciona el tema.
Sí, i tant, per
doncs,
això.
Sisplau, fes per la pregunta.
Això,
no, saps... Aquest senyor és la primera vegada que ve el ple i l'he tallat 3 vegades. No, no, sisplau, a la pregunta,
no,
ni com a mínim, la pregunta.
El problema no es focalitza només
en la pregunta, o fas la pregunta o passem el torn amb una altra persona. La pregunta, Asun.
Perquè tenim una escola molt...
David, talla el micro, sisplau.
Reconegut en tots els centres educatius de la vila i fins i tot...
Talla el micro, sisplau.
Tenim una escola inclusiva, plural i oberta a tothom. Amb una trajectòria
pregunta,
de 35 anys i
la pregunta,
amb una associació sense ànim de lucre
pregunta,
que està al servei de Piera. Ara ve la pregunta.
Tindria que haver fet la pregunta.
De debò aquesta gent no es mereix ser escoltada i respectada com a professionals? Doncs per això que continuem venint i no perquè ens agradi discutir, sinó perquè ens neguem a normalitzar això.
Hi ha alguna pregunta més? Alguna pregunta més? Vinga.
Continuarem venint fins que no hi hagi
transparència. Quina és la següent pregunta?
Diàleg i respecte per la feina de tantes
persones.
Com no facis
la pregunta, donem per acabat el ple.
Perquè hi ha silencis que acaben convertint-se en complicitat.
Doncs ho sento molt per tothom, però donem per acabat el ple. No, s'ha acabat. Qui vulgui fer preguntes, feu-les per escrit i se'ls respondran. S'ha de respectar, digue-li que respecti l'ordre. Ha de fer pregunta.
Ha de fer pregunta.
Has fet la pregunta? Vale. El Joan. Joan. Sisplau. Joan, et demano sisplau la pregunta. No, no me facis fer el paper que estic fent.
Et demano, sisplau, sabeu com funciona? Feu les preguntes, es respondran les preguntes. T'ho demano, sisplau.
Tenint en compte que fa 3 anys que estem demanant que ens crideu per convocar-nos per parlar de l'escola de música, ara agrair-vos que ens hàgiu convocat per d'aquí 15 dies en plenes vacances.
Tenint en compte que
estem en període de vacances i que treballeu molt, el dia que ens reunim amb ells, qui hi haurà només, la tècnica o també hi haurà la regidora de cultura?
Me deixes parlar? No hem dit que farem una reunió, hem dit que us farem arribar la documentació demà a través de l'escola a tots els pares i obrirem un procés de que els pares puguin aportar amb el pla docent que us enviarem, que això és el que es fa normalment quan fem, mateix amb el plàter, perquè pugueu fer totes les preguntes, si veieu alguna errada, no farem una reunió precisament...
La pregunta és, el dia que portem aquestes preguntes, hi haurà la regidora d'Educació per atendre's o només hi haurà la tècnica de cultura?
Vale.
Val? Saber si hi haurà algun polític o només hi haurà la tècnica de cultura per aguantar el xaparrón. Després, respecte als serveis que han desaparegut, com per exemple la música de la gent gran que ara ja no en podrà fer, o els pares que porten els seus alumnes d'I3 que ara hauran de venir acompanyats, a part dels nous serveis que oferiu, que ningú els ha demanat, com per exemple el cor escènic, orquestra ukulele, talls temàtics, casal d'estiu, l'escola de música no és un cau. Aleshores, heu pensat mantenir els actuals serveis o mantindreu aquests altres serveis? I després el cost. Us heu mirat el cost de les noves tarifes que heu publicat? Perquè algunes s'apugen un 177%. Totes s'apugen com a mínim un 50%. Us heu mirat les tarifes? Aquesta és la pregunta. I la tercera pregunta, avui l'escola de música s'ha acabat. Us heu carregat 35 anys d'història, tots. La Yolanda, el Jorge, la Gemma, l'Ivan, tu, una dona de tota la vida de Piera, Neus, Susana i vosaltres, us heu carregat 35 anys d'història, els heu enterrat, li heu ficat una palada de terra. S'ha acabat l'escola de música que coneixem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Eric. Eric.
Perdó. I m'he deixat menció especial al 18è regidor que sempre està a l'ombra, que és el José Luis. Gràcies, José Luis.
José Luis.
Sense la teva feina no hauria estat possible.
A l'Eric, sisplau.
Ai, perdó, José Luis. És que per la manera que té d'actuar, m'he confós amb el José Luis Moreno i volia dir el Manuel.
Eric.
Bueno, jo per continuar amb el tema de l'escola de música, jo vull saber, a banda dels motius econòmics que hi ha, però escolta, que si voleu baixar les tarifes molt bé, l'Ajuntament posa més pasta i les famílies menys, però jo vull saber quin criteri polític hi ha darrere de canviar el model educatiu. És a dir, per què es vol canviar aquest model educatiu? Jo he vist poc cops aquest ple així de ple. Suposo que les famílies no estaran tan en contra del model actual, amb la qual cosa jo crec que a la política s'està per servir a la gent i no per servir-se a un mateix.
Sí.
Ja te l'he fet. La segona. Fa 2 setmanes es van votar les esmenes dels pressupostos del Parlament de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya.
A pregunta coses de Piera, Eric.
Sí, no, és de Piera. Aleshores, jo vull saber per què el PSC, Esquerra i Comuns estan en contra de 6 milions d'euros per fer una comissaria de Mossos d'Esquadra a Piera amb més de 50 agents i dotacions de patrulla ciutadana.
Això ho heu preguntat al Parlament?
No, això t'ho estic preguntant
no,
a tu.
Però és que tu estàs
en un partit polític o no?
Però jo no estic,
jo no estic gestionant
el Parlament.
No, però,
Eric,
home,
preguntes de Piera.
Bueno, sí, el teu partit ha votat en contra d'una comissaria de Mossos d'Esquadra. Per què voteu en contra d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a Piera? Per què voteu en contra d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a Piera?
Alguna pregunta més?
Aquesta és la pregunta.
Alguna més?
Quan me la puguis fer.
Alguna més? Alguna més? Pues venga. Andrea.
A què barra qui afavoreix aquest nou model d'escola de música? Ja està, jo sóc breu. Moltes... M'agradaria que també et limitessis a contestar, ja que ens talles i ens dius que només ens limitem a preguntar, limita't a contestar,
Andrea,
i limita't a dir la veritat.
Andrea.
No, perquè portem molt de temps que no ens pareu d'enganyar, tots, i estem fins als putos collons, t'ho dic molt en sèrio, tio, i a... això no pot ser. Veure, això no pot ser.
Vinga, tots a flor.
O sigui, vale ja.
Montse? Bon vespre. M'agradaria saber, començo per la pregunta, m'agradaria saber amb quin criteri pedagògic es canvien aquestes tarifes amb uns conceptes on no es corresponen amb les actuals assignatures, els actuals horaris, les actuals tarifes. És a dir, començarem el curs al setembre amb unes tarifes, amb uns horaris, amb una línia metodològica, perquè les famílies s'han matriculat al maig amb la vostra consigna aprovada de que havien de tirar endavant com sempre, i per això han donat aquest tipus de matrícula, i al novembre, crec que heu dit, s'imposen, perquè ens esteu imposant, unes noves tarifes en les quals... Els horaris no seran els mateixos, perquè hi ha assignatures que passen a ser d'individuals a col·lectives. Per tant, algú es veu afectat. La logística familiar i la conciliació familiar que tothom té per organitzar-se, activitats com la música o altres extraescolars, queda per terra a partir del novembre. Les assignatures no són les mateixes. Per tant, hi ha gent que començarà sense saber si podrà acabar el curs amb les mateixes condicions.
Alguna pregunta més?
No he acabat. No, aleshores, no, jo no vinc sempre als plens. La per tant,
pregunta,
un moment, sisplau.
Per la pregunta,
aleshores, veure, el que no pregunta, permetré sisplau, és que, sisplau, que no poder dir que el que us heu carregat avui no és només unes tarifes que heu implantat, sinó una essència. I aquesta essència té noms i cognoms. Maria, Escolar i Casas. I a més, no cal. A més, el model que heu intenteu implantar no es correspon ni s'assembla res en el que hi ha. Sisplau, portem 3 anys i volem que us asseieu a parlar i millorem i canviem el que calgui i canvien o milloren el que sigui. Si d'això no, ningú n'està en contra, al contrari, tots volem el millor per l'escola de música, però sisplau, no es carregueu el model que durant 35 anys ha funcionat, que ningú us ha demanat que canvieu i que més... no és només un copiar-pegar del que funciona en un altre municipi, sisplau. Moltes gràcies.
Fausto. El Fausto.
Hola, bueno, buenas tardes y muchas gracias por escucharme. Dos preguntas tengo. La primera sería, esto es para todos, para todo el abanico que está sentado aquí. ¿Cuándo dejarían esta forma, digamos, miserable de hacer política en la que el adversario se convierte en un enemigo? Esa es mi pregunta, ¿no? Espero que pronto. Y la otra es, y esto lo digo porque quizás alguna vez te falté el respeto a vos que sos del PP y que estamos en... Sí, te pido disculpas ahora. Bueno, pues lo era, sí. Creo que alguna vez me pasé contigo, pero bueno, te pido disculpas públicamente. Antes era del PP, ¿no? Sí. ¿O no? Vale. Bueno, pues eso. Y la otra me gustaría saber si alguna vez se han reunido en comisiones con los alumnos de la Escuela de Música. Hablo ahora en concreto sobre la Escuela de Música. Si alguna vez se han reunido en comisiones con los alumnos, con los chicos, ¿no? Y preguntarles a ver qué tal les va, si están contentos, si quieren mejorar o si tienen alguna queja, con los padres, en comisión digo, en comisión, y con los profesores, no sé si lo siguen haciendo. Eso es lo que... Estoy un poco nervioso, la primera vez que intervengo y creo que será la última.
Muchas gracias, Fausto. Gregorio.
Facundo. Facundo.
Ah, perdona, Facundo. Gregorio.
Buenas tardes. Soy Gregorio. Parece mentira que parece esto, no que parece, es que es un gallinero. Es un gallinero. Mira que llevo años viniendo aquí.
Gregorio, hazme la pregunta, por
favor.
La
pregunta es, mira, mucha música, mucha izquierda, muchas placas. Cuando se meta fuego Canguilera, ¿qué? ¿Se ha tocado el tema, señores? Nada más que música. Y si se mete fuego, ¿qué hacemos? Mi pregunta es, cortafuegos, si el ayuntamiento está implicado, la Generalidad, a ver, la Diputación, de ese tema nada. Vamos por el dinero, escuela de música y lo que he dicho antes, nada más.
Muchas gracias, ¿vale? Sí, muchas gracias, Gregorio. Nati.
Hola. Bueno, sembla que la pregunta que jo volia fer, em sembla que ja s'ha fet per una banda, però bueno, ja que per lo que veig, perquè s'ha demanat que es votés en ple si s'estava manifestant al plàter o si estàveu tots d'acord amb l'oposició al plàter i no es fa pel ple, per lo que esteu dient, que ja donareu l'explicació, m'agradaria saber una mica l'aposicionament de cada un, no? Com esteu, si us posicioneu amb nosaltres respecte a l'oposició. Una mica, sabe una mica l'opinió de tots que esteu representant el poble. I la pregunta següent. Hem parlat de les al·legacions. La meva pregunta és, les plaques, vale, a 500 metres, les línies d'evacuació, heu fet alguna cosa? Perquè trobo que el portell, per exemple, és molt petit. En representació, si parlem de quantitats, no? Diguéssim, en Can Canals hi ha moltes plaques, hi ha una macroplaques, però amb habitants, no? Diguéssim, es pot dir que estan igualment que amb nosaltres, al Portell, no sé si m'explicaré bé. Al Portell són pocs habitants i tenim plaques a darrere, plaques a davant, i no es té en compte que al Portell no hi ha sortides, només hi ha una entrada, que a més és la que volen fer de línia d'evacuació, que ens l'obriran de cap avall. Cada mes travessa el carrer Portell, que és el carrer que puja tothom a viure.
Nati, fes la pregunta, sisplau.
Exacte, aquesta és la pregunta. I també tallen la carretera. S'ha fet alguna cosa amb respecte a les al·legacions? Sí? Aquesta és la pregunta. Perdoneu-me, però és que realment m'afecta perquè estem envoltats. O sigui, ens quedem tancats ahir. Són quatre carrers tancats per tot de plaques, sense sortides ni entrades.
Moltes gràcies. L'Anna Pallarols.
Bona tarda. Com a president de l'Associació de Veïns del Casc Antic...
Anava l'Anna, Pere.
Perdona?
Anava l'Anna Pallarols, tenia apuntat. Fem el canvi, ja que t'has posat, digue-ho tu. No, és igual.
Gràcies. Jo vull fer tres preguntes. Ja no em poso en context perquè sembla que si no em faran callar. El canvi de servei que s'ha aprovat no es pot, és un prec més aviat, no es pot aplicar a les tarifes dels serveis del curs 2027-2028, perquè he sentit aquí que les aproveu ara al novembre, però potser les podeu implantar pel curs següent. L'altre punt és, si canvia el servei a mig curs, hauran de canviar, com han preguntat, els horaris lectius i també les quotes. Això és el que ens enviareu i ens informareu en breu. És el que m'agradaria que, amb el que heu explicat, que ens fareu arribar als pares. I l'última és, m'agradaria saber, en base en quin estudi o demanda s'han pensat per què s'ha d'implementar el servei d'escènics de diferents nivells. Perquè, per si no ho saben, hi havia la coral infantil que no tenia quòrum, hi ha el cor parroquial on també es pot cantar i també hi ha el cor de gospel. Llavors, no entenc per què hi ha aquesta demanda de justament aquest servei, si ens ho podrien informar.
Moltes gràcies. La Anna també.
Et demanaria 5 segons de context per fer la pregunta. L'abril del 2024 es va legalitzar el servei de l'Escola de Música de Piera, que quedi clar que ja està legalitzat. Parlem d'un model educatiu plenament consolidat que omple el poble d'activitats i del qual les famílies, escoles i associacions estem molt orgullosos. No s'explica de cap manera per què es vulgui desmantellar aquest projecte.
Anna, sisplau, la pregunta.
Ja
és que ja, tot això ja ho han posat en relleu abans, ho han comentat diversos companys.
No en aquest sentit.
Sí, home, el Joan ha dit que ens estem carregant 35 anys i l'escola de música i el model. Fem la pregunta, sisplau. És que,
però és, clar, la meva angoixa, no la puc expressar.
Bueno, és torn de preguntes o precs, sisplau, fes la pregunta.
És l'única possibilitat que els ciutadans tenim de...
Sí, però ja ho has fet diverses vegades quan has vingut. Sisplau, us demano, feu la pregunta.
Bueno, a la darrera licitació ja es van modificar les tarifes per donar oportunitat a un major nombre d'usuaris, però aquest augment d'usuaris no s'ha produït. La pregunta. Per què aquesta insistència del govern a canviar el model educatiu i, a més, sense un rumb clar, plantejant un model diferent a cada licitació? Si hi hagués un rumb clar, doncs el veuríem, no? I el meu prec segueix sent molt clar. Escoltin els usuaris, que fa més de 2 anys que demanem coherència i respectin el model actual en els propers plecs de condicions. En aquest sentit, és molt mala notícia que avui s'hagin aprovat aquestes noves tarifes.
Moltes gràcies. Ara sí, el Pere Bosch.
Disculpeu que no estava al cas. Com a president de l'Associació de Veïns del Casc Antic, pregunto, aquestes 3 càmeres de televisió que s'han posat aquí, amb qui han consultat per posar-les? Perquè jo he rebut com a president la carta d'això del Plater, rebo notícies de l'Anna Quartiella quan convé que signi per contractar persones que aniran d'informadores pel poble o per fer neteges, i en canvi per això no s'ha consultat amb ningú. Quan jo era regidor, per 3.000 samarretes es va fer aquesta de prova i com que té una tara me la van regalar. Per posar 70 càmeres, què us regalen avui dia? I després, una altra cosa, el Foment s'ha venut de manera indecent perquè no s'ha consultat ni tan sols en els socis, que són els primers implicats, i a més a més propietaris. Com que això ja ha passat, pregunto, el futur centre d'ensenyaments artístics per quan? Gràcies.
Gràcies, Pere. Pili?
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo unas cuantas preguntas para haceros. Llevo puesta a distancia desde 2023, ¿vale? Sobre un terreno colindante a mi parcela en el cual está todo lleno de zarzas, lleno de ratas, animales muertos, y no hay ni una sola instancia que me hayas contestado. Ninguna. He pedido que me planteéis en una contestación todos los pasos que habéis hecho y no me lo hacéis tampoco. Entonces, yo quiero saber en qué plan está esto, porque claro, desde 2023 a 2026 son muchos años, ¿vale? Y como decía aquí el señor Gregorio, que tenemos que esperar a que se pegue fuego, ¿que mi casa está al lado? No sé. Quiero contestaciones porque nadie se ha puesto en contacto conmigo desde 2023, ¿eh? Y no he puesto solo una instancia, que he puesto muchísimas. Si no hay 15 o 20 instancias, no hay ninguna, vamos.
¿Y desde 2016?
Ah, pues mira. Ankara me guañas, tú.
¿Al Juanma?
¿Quién es el Juanma?
Hola, ¿qué tal? Jo faré una pregunta molt fàcil, molt directa també, molt curta. De fet, ja s'ha fet, però jo la faré des del punt de vista dels treballadors de l'Escola de Música. Tenint en compte que els treballadors de l'Escola de Música i la gestió de l'Escola de Música ha estat demanant insistentment informació de cara al curs vinent per poder passar-li als usuaris i a les famílies, i sempre se'ns ha contestat que cap problema, tireu, que tot continuarà igual, ara aquest canvi, aquesta modificació de tarifes que es fa a l'agost per la porta de darrere i quan no hi ha ningú, fa que aquestes famílies, quan tornin de les vacances, s'ho trobin tot canviat i sense possibilitat de dir absolutament res. Llavors, la meva pregunta és, heu utilitzat els treballadors de l'Escola de Música per enganyar els usuaris? Ja està.
Gràcies. Kiko.
Bé, bona tarda a totes. Tinc una pregunta que és sobre els 15 dies generosos que doneu a les famílies perquè puguin veure, només veure que hi ha, i enviar alguna cosa. Clar, això és un intent molt bonic d'intentar revestir això d'una certa transparència ciutadana, però hi ha aquí un acord del dia 31 de març del 2025, això està imprès de la pàgina web de l'Ajuntament, d'aquest ple, no el ple monogràfic, sinó el ple anterior, el que vau presentar vosaltres, era un ple ordinari, i vau fer d'urgència aquesta votació. Són 12 punts, no el repassaré perquè no podré, i òbviament és molt de temps, però és curiós veure que d'aquests 12 punts, dos els posaré una mica en dubte, perquè un parla de que d'algú que encara no ha passat, per tant, a lo millor tenim sort i un punt sí que quadra. I sí que i l'altre és una bogeria de treure un nom de Calamestra per posar un altre. Bueno, és una bogeria. Però d'aquests, els 10 votats, proposats per vosaltres, votats, és un compromís negre sobre blanc. Llavors la meva pregunta és, això a nivell ara que arribaran les eleccions i els partits polítics òbviament fan la seva feina, que és comprometre's amb la ciutadania i agafar compromisos. Clar, si un compromís que està proposat per vosaltres, aprovat i votat per vosaltres, que està negre sobre blanc, que serveix per fer propaganda i per tirar-ho a les xarxes, i després ens n'oblidem i ho tirem a la basura, què és això? Quina política és això? Quina credibilitat és això? De què serveix tot això? Per què estem perdent aquí el temps? Això s'ho han passat, bueno, ho han deixat aparcat. Sí? Això ho han deixat aparcat, són 12 punts. Si hi ha algun que creu o creu en vostès que no, que està fet i que jo menteixo, sisplau, m'indiqueu aquí mateix quin dels 12 punts és.
I la pregunta i exacta quina és?
Ah, se l'ha fet ja. Se l'ha fet ja. No, la repeteixo. Com pot ser això que ara que arriben les eleccions i que els partits polítics fan la seva feina i agafaran compromisos, quina credibilitat teniu si aquests compromisos que són proposats per vostès...
Ja m'ha quedat
clar. No, te l'acabo, perquè si no, no...
Clar. No, ja està. Ja està, la credibilitat que tenim els partits polítics per les properes eleccions...
No, perquè la credibilitat que teniu si aquests compromisos proposats per vosaltres, votats per vosaltres i aprovats per vosaltres, no els feu servir. Quina credibilitat és això?
L'altra... Gràcies. Alguna pregunta més?
Sí, la segona pregunta és sobre la magnífica classe magistral jurídica que hem rebut avui, sobre el tema del senyor Jordi. S'han fixat vostès que no han llegit només les lleis, perquè la llei no recull jurisprudència. Vale? No han llegit les lleis. Vull dir, han fet una mena de recull. Vale. S'han fixat vostès que en aquesta jurisprudència que han llegit, tots els casos que estàveu plantejant eren directes? Vull dir, era d'un senyor o senyora alcaldessa, bueno, quasi tots eren, crec que eren alcaldes, d'un senyor alcalde que directament proposa una pujada per un servei en el que està implicat la seva parella? Vull dir, això sí que és directe. Jo sóc alcalde i proposo que se li pugi els diners a aquesta persona.
I m'aparto, per això, i m'aparto. O sigui, no és això, sinó que no està ni vota ni res. Però,
sisplau, sí, però s'han fixat que aquests casos que han llegit vostès no, és diferent, no? S'han fixat? O això no interessava dir-ho?
No, és exactament el mateix. I la persona implicada...
No és el mateix. És un senyor alcalde que puja el sou, proposa pujar el sou.
No, és igual. Digue'm la pregunta, sisplau.
S'han fixat vostès que en tot això que han llegit hi ha sempre la part directa, perquè és algú, un senyor alcalde que proposa directament a pujar el sou així i llavors és quan entra aquestes lleis?
No, perquè llavors l'alcalde o regidor surt i no forma part del ple.
En la jurisprudència que han llegit.
Sí, 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 sí. Sí, sí? Això si ho repasses ho sentiràs.
Ok.
Me fas pregunta més?
L'última, ja molt curta i al peu. És dir, vull dir, és així com es guanyen les coses? Prohibint una votació que inclús està emparada en el ROM?
Ja està. Gràcies. A la Rosa. La Rosa.
Avui no vinc a fer cap pregunta. No cal que m'ho demani.
Doncs Rosa, no,
només vinc,
no, ho sento. Rosa, ho sento.
El que fins ara...
No, ho sento, Rosa.
Només a fer el que fins ara
ho sento.
Ha estat impossible.
Ho sento.
Parlar.
Ho sento,
no ho hem
Rosa,
demanat, ho però no ha estat possible.
David, sisplau.
Quin fracàs sisplau, com a
David.
Poble. Que no sisplau, puguem arreglar
David,
la situació parlant-ne. No demanem
David,
cap tracte de favor, només parlar. Si haguéssim pogut parlar, avui no seríem aquí i no haguéssim vingut durant 3 anys. Avui volem dir que lluitarem fins al final, com pot veure en aquesta sala, perquè l'escola de música que tenim ara mateix a Piera, la que té 35 anys d'història, l'hem parit entre tots i segur que no és perfecta ni és la millor, però estem molt convençuts que és la millor per Piera i ens l'estimem. I això ens ho creiem i això és el que defensem i defensarem. I jo també lluitaré i em defensaré fins al final perquè sé que no he delinquit. Ja acabo. Només una coseta. Vostè, ara mateix, és la meva alcaldessa i el seu càrrec, diguem que porta obligat el respecte i la bona educació a tothom. I massa vegades ens hem sentit faltats d'aquest respecte i aquesta educació. L'animo a que reflexioni una mica sobre tot i sobre aquest fracàs com a poble. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Àngel.
I novament parada de micros, però sí que us podem dir que està la sala plena i tothom aplaudint. Ara tornem a recuperar l'àudio. Es va obrint i tallant perquè és, en aquest cas, des de les regidores i regidors que formen part del que seria el ple, que obre i tanca el micro, quan veiem ja també persones que s'han posat dretes mirant la Rosa, en aquest cas la directora de l'Aula Municipal de Música, i que continuen, doncs, en aquest minut llarg, continuen aplaudint.
Passem a respondre les preguntes. Començarem a Àngel. Comences a respondre a totes les que... Plàter i Franja, sí. Val. Així donem per contestat a
sí.
Tothom que ha preguntat sobre el Plàter.
Passo a donar resposta primer sobre el Plàter, el senyor Miquel Daza i la Nati, em sembla que et deies, disculpa. Anem a pams. Aquí en sessió plenària vam votar, no recordo com va ser, disculpa, eh? A tots els partits polítics si estàvem a favor o en contra de... si ens adheríem al conformar el Plàter l'havien de tombar i perquè estava en contra. No en recordo el resultat de tots els partits perquè no me'n recordo, però la moció va tirar endavant. Amb la cosa doncs estem en el contra que el Plàter en aquell moment la Generalitat començava a ojo, que et presento això, no sé què. Llavors, posteriorment... va ser quan la Generalitat va fer la presentació de quines afectacions en concret es té per cada lloc. Ja va ensenyar a dir, ara obrim el període d'al·legacions. Llavors, quan diem que el Plàter és una bona eina, ens referim en quant a les al·legacions. El que ve a explicar és que sense plàter passa que un ciutadà privat que té un terreny rústic es posa d'acord amb un senyor privat que vol muntar unes fotovoltaiques i estiguin al costat d'uns habitatges i ximpum, que és el que passa amb el macroparc aquest que estem comentant d'aquí de Can Canals. I l'única eina que tenim com a ajuntament és la que hem fet, que és suspendre de la llicència. El que passa que això, per desgràcia, legalment té el recorregut curt. També dir que quan una instal·lació elèctrica supera els 50 megawatts ja és que l'Ajuntament ja ni pintem res, o sigui, ja va directament al Ministeri d'Indústria, crec que és, de Madrid, i aquí sí que ens passen per sobre. Llavors, aquí com a Ajuntament hem presentat les al·legacions amb aquesta línia, però insisteixo, que no seran les últimes. Per què? Perquè això és una aquest ha estat la primera de les etapes. Però és que aquí vindrà la Generalitat d'aquí no sé quan ho aprovin al Parlament de Catalunya, amb l'aprovació inicial, i haurem d'incorporar coses com les que vostè deia, que segur que ens hem deixat moltes coses. Perquè també s'ha de tenir en compte que com a Ajuntament ens hem centrat molt en temes urbanístics. Però sí que hi ha molta altra gent del territori que ha fet consideracions ornitològiques alguns, o consideracions de pagesia, no? És que a mi m'estan fotent en l'aire la meva explotació agrícola si fem això d'aquesta manera. Llavors, amb això el que li vull dir és que és un tema que hem de seguir treballant, i penso que una cosa no contradeia l'altra, però bueno, també és la nostra opinió. I en quant al trasllat a vostè de l'expedient de serveis de l'expedient del macroparc, no l'he portat jo aquest tema, això no sé si Ivan podràs donar un cop de mà amb això per part de serveis territorials, que és un tema d'obres del donar el trasllat. És que poder no, jo no n'era coneixedor del donar trasllat, que ell demanava per instància donar trasllat de l'expedient del macroparc de Can Canals. Sí.
Toda la información, toda, absolutamente toda la información, primero que pesa mucho, y segundo que entiendo que se ha dado a la asociación. La asociación me parece que ha creado un drive, la que disponemos nosotros. Ahora cuando acabemos, que te coja los datos y te enviamos lo mismo que tiene la asociación, te lo enviamos a ti sin problema.
Sí. I llavors també per contestar a la Nati, que també estava... Sí, jo també parlaré d'això. En quant al Portell, sí, tant el Portell com Can Canals, justament el que plantejava la Generalitat era literalment rodejar el barri, i que és una punyetera salvatjada fer això. Llavors, les nostres al·legacions van al sentit de fer a favor de no fer això, entre altres coses perquè volem reivindicar la sobirania que tenim com a municipi. Si nosaltres som coneixedors del nostre territori, nosaltres estem redactant el nostre pla urbanístic i volem decidir de quina forma volem organitzar-lo. I llavors, una de les al·legacions que anem en aquest sentit, si s'han de col·locar plaques per nassos, perquè la directiva... Sí. Clar, llavors el que...
És on sortia, si hi havia pluges, que l'any 2000, que has parlat tu mateix d'aquest any, nosaltres vam tenir inundacions. I es van inundar totes aquelles cases, inclús a mi em va caure un arbre perquè els terrenys estaven... clar, de la caiguda d'aigua que va venir tot cap a la riera. La riera estava tapada, però l'únic forat que teníem de sortida d'aigua era aquell que ara ja no hi és. Ara no està. Hi havia un tubo gran que els meus fills passaven per sota, jugaven i sortien a la vinya.
O sigui, vull dir que era una sortideta, dintre de lo malament que ho tenim, aquesta sortida no hi és. No sé què ha passat, però es queda taponada. La riera és un forat i jo, per molt que hi vagi, no veig sortida. I a més, que és que no està neta, o sigui, només s'ha de veure. L'únic que podem tenir és inundacions, incendis i no tenim sortides. O sigui, s'ha d'avaluar, mirar i de tot abans.
Totalment. S'ha de tenir en compte també de que el Portell és limítrof amb municipis que no són Piera. Llavors, la línia de Piera ha estat, sisplau, on acaba una casa, com a mínim mig quilòmetre no col·loquis absolutament res. I també estem al·legant que les línies, que siguin soterrades, una sèrie de consideracions. Llavors, si els nostres ajuntaments veïns tenen un altre tipus de criteris, que es desconec, no sé el senyor Llorenç d'Hortons què opina en aquest concret, o el cas de Masquefa, que és justament on està coincidint aquí.
Hi ha un camí pel mig i empalmem amb les plaques del Sant Llorenç.
Sí, però
o sigui,
ho dic,
més enllà, nosaltres som una... quatre carrers, com deia l'arquitecte, enmig d'un món de plaques.
Clar, que passa que el que podem fer com a Ajuntament de Piera és al·legar el que correspon al nostre terme municipal. En aquest sentit, doncs, els ajuntaments veïns han d'anar també en aquesta línia, perquè no té cap mena de sentit que per part de Piera protegim a més de 5-6 metres això i que el senyor Rutons no digui res en aquest aspecte.
Clar, però si són carrers tallats, a l'Ajuntament de Piera el que ha de fer és mirar de que puguin girar vehicles grans, o que puguin entrar emergències, o que puguin arribar, que no poden arribar. O sigui, hi ha carrers així, que estan els cotxes aparcats al costat, hi ha carrers... O sigui, és que és tan complicat allò per serveis d'emergència que ja m'ho va dir el mateix arquitecte, que es tindria que fer una rotonda o no sé... O sigui, imagineu-vos com està i només ens falta pues, que
ja, no, sí,
s'assumi, no?
I respecte al que dius, no sé si Daniel vols contestar tu d'això de l'aigua.
A veure, només per al·lusions, Nosaltres al projecte no teníem contemplat tapar cap torrent. Si això ha sigut així, que no estava previst, m'agradaria que ho anéssim a mirar plegats per veure amb la constructora a veure què és el que ha passat. No estava el projecte tapar cap torrent, òbviament, com no pot ser. Si us plau, després passi'm el seu telèfon perquè anirem a veure una constructora. D'acord?
Gràcies, Daniel. I en Gregorio, has parlat del tema de les franges, bueno, del tallafocs i això, és un tema que estem totalment d'acord, és un tema que ens preocupa a més a més. Els incendis s'apaguen a l'hivern, justament fent aquest tipus d'actuacions. I a Piera tenim molts barris i tots ells haurien de tenir franja i estem fent mans i mànigues per fer-ne tants com ens dona tant el pressupost com els recursos humans i els recursos tècnics de la casa. Aquest últim hivern hem fet el Castell de la Ventosa, Camussarro, Vallbonica i una part de Camp Mata. Ara mateix tenim en vies de licitació per executar aquesta tardor a Can Mas, Can Bonastre, Can Canals, Can Martí i Can Bou. Hi ha un altre paquet, que això ja es quedarà entre finals d'aquest any i l'any que ve. Tenim Can Claramunt, que bona falta fa, i aquí darrere, el torrent del Gall Mullat. Justament l'ensurt que vam tenir aquí doncs ens hagués això. I la Diputació ens va ajudant, cada any ens subvenciona una franja perimetral. Però clar, un és insuficient, els altres ha de sortir del final de l'erari públic i és una cosa que és molt complexa. Llavors, sempre que s'obren convocatòries, i ara afortunadament la Generalitat sembla que està posant en línia amb això, que treuen línies extraordinàries de subvencions per fer franges, concursem a totes. Justament la de Vallbonica és una que vam pagar nosaltres com a Ajuntament, la van treure i tal com la van treure la vam posar i ens l'han pagat ells. Però és una cosa que val molta feina, però obeeix el fet que no és un tema de Piera, és un tema ja de país, que la pagesia, per desgràcia, ha quedat molt abandonada i el que feien abans els ramats de forma sola, els propis pagesos i tot això, per desgràcia ara aquesta gent la trobem molt a faltar justament per això. No, sí. Sí, per això... És que les al·legacions hem dit que no volem al voltant de Can Canals que estigui rodejat de plaques. Ho hem dit? Sí, són les que... Sí. Sí. Ah, com es diu vostè? Disculpi. Maria Surià. I sigui, totes les al·legacions que han entrat a nivell del Plater l'hem donat trasllat a la Generalitat i se'ls ha contestat dient hem donat trasllat, però clar, ho miraré. Sí, clar. Sí, ho hem fet, eh? Doncs ho mirem, no hi hagués mena problema, perquè com a mínim 7 o 8 hem rebut ja. Sobre Plater, estem parlant? Sí, sobre Plater. Vale. Ho miro perquè ja et dic que hem anat responent.
La Nati havia demanat també el posicionament de tot el consistori, que de fet es va votar i tothom va votar a favor, però donem també l'oportunitat de que tothom digueu el
bueno,
què.
Puntualitzar que no es va votar res, que era un manifest, que has fet lectura tu i no es va aixecar el braç ni es va votar. Per tant, no sé el posicionament de cadascú. A l'altra banda, contestant a Nati, des de Junts per Piera estem en contra dels macroprojectes plaques de Portell i Can Canals. Treballarem perquè això no sigui així. Sí que estem a favor de les energies renovables, però no a qualsevol preu ni a qualsevol lloc. Per tant, Piera, si una cosa té és molt territori, té 57 quilòmetres quadrats, hi ha lloc suficient per posar plaques solars i, evidentment, que hem de fer energia renovable. No podem permetre que es la portin de l'Aragó i la famosa MAT que tots hem sentit parlar, que això de moment s'ha frenat. Per tant, treballarem en aquest sentit per buscar llocs adequats i no a qualsevol preu, ni menys a prop dels nuclis ni dels barris.
De fet, es va votar...
El manifest es va votar, es va llegir i no es va votar. Sí, 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 podem fer una proposta i fer una moció, un document tipus moció i votar-se al ple.
De fet, sí que van votar la suspensió de les llicències, això sí que es va votar.
Això sí, però la moció, el manifest, vull recordar que vas fer lectura, aquí ningú va demanar el vot a ningú.
No, perquè era un manifest i el que van fer és el trasllat conforme a l'Ajuntament de Piera. Sí, sí, no, ja està bé, perquè, bueno, entenc que si haguéssiu dit vosaltres que no estàveu d'acord, vaig dir nosaltres no estem d'acord amb el manifest.
No, però no es va votar, no es va votar.
No, home, no es vota, però es va fer trasllat. Val. Llavors, espera, què més hi havia? Espera't. Àngel, tu ja estaves, oi? Pues, Jorge, comentes tu lo de les càmeres del Pere i la Anna ha demanat també. Espera't, La Cira, perdona.
Sí, respondiendo a Cira, comentarte que el primer despliegue de cámaras han sido 70 cámaras, ya están operativas. De hecho, la semana pasada ya están dando resultados. Se pudo recuperar un vehículo, robaron un Seat Ibiza y gracias a las lecturas de matrículas se pudo dar alcance. Estamos trabajando ya en el segundo despliegue, que serán 12 cámaras, y a partir de aquí, pero operativas están. ¿La ha visto hoy? Me lo dice. ¿La ha visto hoy la cámara esta? Me consta que los técnicos hoy han pasado porque había una que estaba. Si se fija hoy me consta que me han reportado que estaba arreglada. Bueno, estamos elaborando. Tengan en cuenta que blindar todo el municipio es complicado. Son 57 kilómetros cuadrados. Bueno, pero no hay de estas cámaras que enfoquen 360. Hay otras. Se pueden hacer otros mecanismos, pero no es tan fácil.
Jorge, el Pere Bosch por las cámaras.
Pues no he entendido la pregunta que ha hecho el Pere Bosch.
Dile que lo que se hace es con la policía.
Sí, sí.
Estas tres que hay aquí.
Pere, entenc que són aquestes càmeres que estan aquí a la plaça del Peix, oi? Les càmeres aquestes d'aquí de la plaça del Peix.
¿Se refiere, referís a aquestes tres que estan ficades aquí en la plaça la Creu? Bueno, la plaça del Peix. Bueno, en principi no em consta que n'hi hagi problema per ficar-les, perquè també n'hi ha un focus. No. Vale, és un tema de seguretat i igual que està.
Raquel.
Sí, Pere, et responc al tema del foment. Com bé saps, ha canviat moltíssim el funcionament intern de l'entitat, de com es portava abans a com es porta ara, i també ha canviat òbviament la gestió interna amb el tema dels socis. Això és més un tema de l'entitat. En tot cas, el que sí que et puc dir és que quan ens va arribar a nosaltres la situació era que l'única solució per poder garantir el futur del teatre era municipalitzar-ho, i òbviament nosaltres com a govern d'Esquerres ens va semblar bé, a més de municipalitzar aquest teatre i poder garantir doncs, aquest futur cultural en aquest espai. I com bé dius, totes les iniciatives com el Centre d'Ensenyament Artístics, el CEPI, que també es va comentar en algun moment, l'Escola de Teatre necessiten espais, i aquest espai s'aconseguirà doncs, si es municipalitza, si es pot comprar la casa del costat com havien previst i estan els pressupostos. Bé, tot aquest projecte encabeix també la proposta que comentaves. Gràcies.
La Pili, la contesta.
Si de cas, Pili, vale. Si un caso ahora cuando finalicemos, si me puedes dar tus datos para buscar el expediente a ver cómo está, en qué punto se ha hecho requerimiento. Cuando son propiedades privadas se les hace un aviso, después de este aviso se abre un expediente, se les hace un requerimiento, tienen un periodo de alegaciones, tienen un periodo de ejecución, y si en ese plazo no se hace, o se manda otro, un segundo aviso, se sanciona. Por eso mismo, como no lo tramito yo directamente y no de esto, lo que quiero es saber en qué estado está para perseguirlo. Pues necesitaré tu DNI y si un caso tu correo para contactarte después y ya está. Habrá que ver el contexto y habrá que ver cómo está. Eso sí. Y ahora en sí un caso le tomo.
Vale, ara intentarem respondre perquè tota la resta de preguntes són sobre l'escola de música. Jo sé que el que us diré, perquè ja venim amb aquesta predisposició i el que hem dit amb activa i per passiva. Aquest govern ve a governar per tot el municipi, per la gent que hi va a l'escola de música, per la que no hi va, per tots i totes. Llavors, ara enviarem, com hem dit abans d'aprovar el punt, la documentació del nou model que es planteja a l'escola perquè ho faci, que ho tenen, però no oficialment. Demà s'enviarà oficialment. Bueno. No, oficialment no, Ho sé, és igual, no entrem en això. Oficialment ho enviarem demà perquè es faci trasllat a tots. Deixeu-me acabar, sisplau. Deixeu-me acabar. Després de... Sí. Sí. No, a veure... Bueno, pues no sé, passeu-me el correu i ho passem des d'aquí a l'Ajuntament, passeu-li a la tècnica. Bueno, pues passeu-me els correus, no tinc cap problema. Protecció de dades a l'Ajuntament, protecció de dades, a l'Ajuntament protecció. Doncs, pues l'única via que ho sàpiguen els pares és a través de l'escola. Bueno, és que mira, a veure, em deixeu parlar o no contesto ja? Voleu que contesti o no voleu que contesti? O he vingut simplement a cridar i a fer... Voleu que contesti o no voleu que contesti? Vale, doncs contesto. No, ho contestaré tot perquè les preguntes són iguals. Prou ja. Prou. Són iguals. Contesto totes. Andrea, o me deixes contestar o dono per acabat aquest torn de preguntes. O me deixes parlar o dono ja per acabat el tema. Portem 3 anys donant respostes. 3 anys contestant. 3 anys. Torno a repetir. En ple. Després del ple. Òbviament, tots els que heu vingut aquí sou de l'Escola de Música. Heu mobilitzat molt bé. Lògicament, el que nosaltres diguem ara no us quadrarà, lògicament. Us dic, s'enviarà demà a l'Escola de Música perquè faci arribar a tots els... No és agost, demà és 30 de juliol. Deixeu-me acabar, sisplau, després parlem de mala educació. Si no em deixeu acabar i parlar, llavors clar que tots ens cridem i diem que l'alcaldessa. Deixeu-me acabar. Aquí l'única que amenaça potser és... Sí. I en comptes de preguntar coses... Claro. El model que proposem des de l'Ajuntament... Bueno, digueu... Nosaltres estem governant per tot Piera, per tothom. El model que es presenta, que us he dit que donarem demà al trasllat, hi haurà 15 dies perquè els pares, alumnes puguin aportar... Me deixeu acabar, sisplau? Si no ho acabo. No, por favor, ¿me dejáis acabar? És que no... Bueno, sabeu que us dic que s'ha acabat perquè no farem... No deixeu parlar perquè no us interessa en tot cas. Perquè no m'estàs deixant acabar de parlar. Torno a repetir i ho diré, si m'escolteu bé i si no quedarà dit. El model s'enviarà a tothom. Hi haurà 15 dies per fer aportacions i la tècnica la recollirà i es contestaran totes les aportacions que es faci. És un model plantejat no a mida de ningú. No està a mida de ningú. Digueu el que voleu. Aquest ajuntament, si fem el que fem, és transparent perquè tothom es pugui presentar. Les tarifes de preus no es pugen. No digueu coses que no són certes. La veritat només té un camí i el camí es demostrarà. Jo crec que us he respost. Qualsevol dubte que hi hagi, sisplau, les entreu per escrit i es miraran, es valoraran i es contestaran. Moltes gràcies a tots i, perdona, sí, Eric, el tema de la comissaria. Te voy a contestar así, si lo contestan bien, bien, y si no, no. El tema de la comissaria...
Espera, que jo vull demanar una cosa. Només pel benestar de la gent que ha vingut a veure el ple, sisplau. Jo m'estan venint records de diverses vegades en què ja hem tingut incidents molt greus en aquest ple. Només us vull demanar que, per favor, que ara tot el públic pugui marxar amb tranquil·litat i que no hi hagi cap agressió, sisplau, només això.
Eric, el tema de la comissaria, la Generalitat, nosotros estamos en contacto con Generalitat, espero que pronto tengamos ya noticias, que ya te la trasladaremos. Ya te lo dije en su momento, Generalitat y cualquier, es como el Ayuntamiento, en los presupuestos ponen aquellos proyectos que ya los tienen en marcha y los pueden ejecutar. No me digas que no, es así. El tema de los Mossos, 50 no 100 querríamos aquí, pero tenemos que ser realistas. Están ampliando la flota de Mossos de Escuadra. Tenían muchas jubilaciones por cubrir y están en ese trámite. Nosotros continuamos. Nosotros, porque no se puede votar a favor una cosa que no se va a poder hacer, Eric, que no lo ves. No lo ves que no se puede. Nosotros continuaremos con el proyecto de las... Bueno, però la pregunta me l'ha formulat. La pregunta me l'ha formulat en castellà. Lo dicho, Eric. nosotros seguiremos luchando por la comisaría y trabajaremos en esta línea. Moltes gràcies a tots i a totes i fins la propera.
Doncs vinga, tallant la comunicació ara mateix en un ple que ha estat francament tens per molts aspectes. Primer, per l'ordre del dia que ja venia, també hem vist aquests punts que feien referència a quatre treballadors, que també hi ha hagut tensió en la votació per part de les noves tarifes de l'escola de l'Aula Municipal de Música, per la presència d'un regidor i doncs, la petició de l'alcaldia que deia doncs, que havia d'abandonar el ple, no ha estat així, finalment s'ha aprovat igualment. I després també doncs, hem pogut veure aquesta rèplica, aquesta resposta dels dos regidors d'Esquerra a les declaracions que havia fet la que havia sigut cap de llista i portaveu de la Neus Núñez. Nosaltres ho deixem aquí, dir-vos que es pot recuperar aquesta sessió ordinària a través de la pàgina web de radiopiera.online, a través de la pàgina concretament de on pengem tots els podcasts i on podeu doncs, recuperar aquesta retransmissió, que ja us diem ha estat força intensa, bé que ens enganxa a finals de juliol, que ja sabeu que normalment fem l'endemà la tertúlia, però en època estival doncs, això haurem de reprendre a partir del setembre. Segurament vindran doncs, setmanes més intenses encara a partir de llavors, perquè entrarem en el tram final d'aquest mandat 2023-2027 i, per tant, doncs, tothom s'anirà posicionant. Nosaltres us desitgem un bon estiu, que acabeu de passar doncs, això, un bon mes d'agost per tots aquells que feu vacances doncs, que les gaudiu, i ens retrobem, doncs, com sempre, a partir del setembre amb la tornada a la programació habitual de Ràdio Piera. Moltíssimes gràcies per seguir-nos i molt bona nit.